Doncs sap que comencem setmana i ja saps també amb dies mundials, dies internacionals, n'hi ha un en el que ens hem de fixar i és que avui és el Dia Mundial de la Salut Mental, avui, 10 d'octubre. Soc el Ricard Álvarez, comencem des de COPE Lleida.
Herrera a COPE Catalunya i Andorra. Estàs informat.
Què tal? Com estàs? Comencem setmana, com et deia, dilluns 10 d'octubre. És una setmana, doncs, amb un dia festiu exactament al mig. Si ets afortunada o afortunat i pots fer pont o aqueducte, doncs mira, igual avui ja estàs de festa, o igual, si pots, te l'agafes a la segona part de la setmana, però vaja, són dos dies laborables que t'has d'agafar, però vaja, dimecres no ens el treu ningú, és festiu. Sí que és veritat que hi haurà algun polític o alguna política o algun ajuntament o algun consell comarcal que penjaran la foto. Avui res a celebrar, aquí es treballa, però jo, de veritat, que miro el calendari i si és festiu, és festiu. M'és igual per què. És festiu. Digueu-me poc idealista o jo què sé, però si és festiu, és festiu. Va, que estem una mica per sobre dels 21 graus a la ciutat de Lleida. Tot seguit buscarem la previsió meteorològica. Avui amb el Moisés Camuñas, des de l'Agència Estatal de Meteorologia. També farem una repassada a l'actualitat informativa de les comarques de Lleida. És dilluns, per tant, marxarem cap a Q2 Consultors per buscar també actualitat i informació amb el nostre advocat, amb el Josep Lluís Gómez, i posarem somriures a les cares de la gent, que necessitem, amb el Joel Carnicer, i a més, ja saps, amb aquesta nova secció que té de com trencar el gel a la barra d'un bar. Bueno, aquelles coses que, en lloc de dir si estudies o treballes, que això ja és molt vell, doncs pots dir d'altres coses que t'explicarà el Joel. Amb tot això ens plantarem a la una de la tarda. A partir de la una, els bocins d'història, amb el Joan Ramon González, i després, a dos quarts de dues, parlem d'esports, posem resultats sobre la taula i comentem notícies del món de l'esport lleidatà a la radiografia, la nostra tertúlia d'esports. Abans de tot això, com et deia, marxem cap a l'Agència Estatal de Meteorologia. Ens espera el Moisés Camuñas. Moisés, què tal? Bona tarda.
Bona tarda. Esperem per a les pròximes hores a la província de Lleida els ennuvolats o coberts, sense descartar alguns ruixats aïllats durant aquesta tarda, sobretot més probables a zones del Pirineu, amb unes temperatures màximes avui que seran de 26 graus a Lleida, capital, i a Balaguer, de 25 a Tàrrega, de 24 a la Seu d'Urgell, i avui la màxima serà de 22 a Viella. I si ens referim al vent, durant aquesta tarda continuarà en general fluix i predominarà el vent de l'est i del sud-est. Si mirem ja la jornada de demà dimarts, esperem a la província de Lleida cels ennuvolats o coberts, sense descartar alguns ruixats aïllats i tempestes ocasionals, amb unes temperatures demà que baixaran, amb màximes que seran de 25 graus a Balaguer, de 23 a Lleida, capital, i a Tàrrega, de 22 a la Seu d'Urgell, i la màxima demà serà de 21 a Viella. És una informació de l'Agència Estatal de Meteorologia.
Gràcies, Moisés. 12:23 minuts, actualitat de les comarques de Lleida.
COPE Lleida. Estàs informat.
Comencem parlant de successos. T'explico que els Mossos d'Esquadra continuen buscant l'autor de l'apunyalament mortal d'ahir diumenge a la tarda a les Borges Blanques, que per cert el tenen identificat. Els fets van passar cap a dos quarts de sis de la tarda durant una baralla entre dos homes a l'aparcament de l'Hort del Rabasser, situat entre l'avinguda de la Sardana i el carrer Comerç, i a tocar de l'Institut Josep Vallverdú. La víctima, de 34 anys i que treballava al municipi, va resultar ferit per arma blanca. El SEM va atendre l'home al lloc i, posteriorment, el van traslladar a l'Hospital Arnau de Vilanova de Lleida, on va acabar morint cap a dos quarts de vuit del vespre. L'agressor va fugir en direcció a l'estació d'autobusos i, durant la marxa, va llançar l'arma amb què hauria ferit la víctima. Els Mossos van estar buscant l'autor dels fets en un edifici de l'avinguda Santiago Rusiñol, en el qual s'han registrat en els darrers temps diferents incidents relacionats amb persones que ocupen habitatges de l'immoble. Tot i això, la policia no el va trobar i segueix cercant l'agressor, a qui tenen identificat, per detenir-lo. Tot això passava ahir a la tarda vespre a les Borges Blanques. I a final d'aquesta passada setmana, a l'Ajuntament de Lleida, al ple de l'Ajuntament de Lleida, es va aprovar una moció del PSC en què instava la Paeria a demanar al govern que aturi provisionalment el pla director urbanístic de Torreblanca Quatre Pilans davant l'afectació a les partides de Grealó i Quatre Pilans. També emplaçaven a la Paeria a obrir un procés participatiu, transparent i rigorós sobre el desenvolupament d'aquest àmbit industrial. El text va prosperar amb el suport del PSC, Comú, Partit Popular, Ciutadans i del regidor González. Les abstencions de Ribes i Córdoba, mentre que Esquerra i Junts per Cat, evidentment, hi van votar en contra. Durant la sessió, el govern va donar compte del protocol d'actuació signat amb Adif per desencallar el pla de l'estació i desenvolupar urbanísticament la zona on es preveu ubicar el centre comercial. I parlem també del cap de setmana. Parlem del cap de setmana perquè hi ha hagut molts actes amb presència de molta gent a diferents llocs. Un d'ells, doncs, els 3.500 collistes de 75 colles que es van reunir ahir als Camps Elisis de Lleida per celebrar la 39a edició de l'Aplequet de Tardor, un esdeveniment consolidat al calendari festiu de l'Aplec i de la ciutat. L'alcalde de Lleida, Miquel Pueyo, amb el president de la FECOLL, Ferran Perdrix, van donar la benvinguda a tots els collistes a l'Aplequet i va dir que s'està treballant per aconseguir que reconegui l'Aplec del Caragol com a festa d'interès internacional. A més, s'està duent a terme la ruta europea del Caragol, on l'Aplec del Caragol de Lleida és present a totes les celebracions europees dedicades al Caragol. Així, el planxot de la ruta europea del Caragol ha marxat cap a la feta de l'Escargot de Bonpas, on hi serà durant tot un any. També hem de parlar de la Fira del Torró i la Xocolata de la Pedra d'Agramunt, que van tancar ahir la 33a edició amb un balanç molt positiu tant a nivell d'afluència de públic com de vendes. Tot i la lleugera pujada de preus a causa de l'augment de l'energia i les matèries primeres, els torronaires destaquen que les bones vendes que han tingut a la fira suposen un bon inici de la campanya de Nadal. Curiós, estem parlant de Nadal al mes d'octubre, però així és. La directora de la Fira del Torró d'Agramunt, Tamara Lombardo, ens explica que el volum de vendes ha estat força bo.
Llavors sí que és evident que hi ha hagut un petit increment, però no ha sigut res que hagi estat un impediment perquè els visitants compressin torrons i, per tant, han tingut un bon volum de vendes. No han comptabilitzat encara fins a on, però la valoració que ells fan de vendes, només veient com estan en l'afluència i el ritme de venda a les parades, és molt bo. Suposo que a mitjans de setmana ja podran valorar més o menys en quant a xifres com ha anat, però encara no han fet aquest recompte.
Tot i que no s'ha donat a conèixer xifres concretes, doncs ja ho heu escoltat, la directora considera que ha estat un èxit. I també hi ha hagut molta circulació de persones en tot moment, no només pel que és els dos pavellons de la fira, sinó per les paradetes i els food trucks que hi havia a la resta de carrers propers. A més, s'ha destacat la bona acollida de la nova aula de la xocolata i el vi i s'ha apostat per la seva continuïtat. Parlem de carreteres, perquè es vol donar un impuls al darrer tram de l'autovia A14. Sí, l'autovia A14 és aquesta que comença a Lleida, passa per l'aeroport i mor uns quilòmetres després. És aquesta, la que jo crec que un primer tram de Lleida a Benavarre, si voleu, que a partir d'allí sí que comença doncs, a ser ja la cosa una mica més muntanyosa, crec que s'hagués hagut de licitar i fer en una primera tongada. Però ja sabeu que la primera tongada que es va fer, la primera, no anava enlloc. Estava de l'aeroport i uns quilòmetres més enllà. Després es va fer la unió amb la variant nord de l'autovia A2. Que menys, dic jo, eh? I aquí es va quedar, Alfarràs. Doncs ara sembla que aquest darrer tram, entre Almenar i el límit amb la província d'Osca, es vol impulsar. Però ull, amb certes modificacions, perquè de moment sembla que se suprimirà l'enllaç de l'autovia A14 amb la carretera C26 per la seva gran complexitat i l'elevat cost d'execució. També se justifica aquesta supressió pels volums de trànsit previsibles i la proximitat d'un altre punt de connexió. L'Ajuntament d'Alfarràs va assegurar que aquest accés al sud de la localitat era vital per a les comunicacions del municipi i el Parlament va demanar a l'Estat que es mantingués l'enllaç. D'altra banda, pel que fa a la resta del traçat de l'eix de la Nacional 230, el govern central planteja un tercer carril entre el Farràs i Sopeira. Però tot això que t'estic explicant té un problema, i és un problema evident. No té data. I a mi, si em volen vendre fum, doncs ho poden fer molt bonic i posar-li el llacet tan maco i tan gros com vulguin. Però si no em donen una data, si no em diuen això estarà fet d'aquí 10 anys, d'aquí un any, d'aquí 6 mesos o d'aquí 3 anys i 5 mesos, no em serveix absolutament de res. I és el que estem parlant. D'iniciatives, de què volem impulsar, de que dels diners que els pressupostos generals de l'Estat hi destinaran, però no tenim data. I això és un problema perquè estem a l'any 2022 i aquesta carretera segueix com segueix. D'altres comunitats veïnes, tenen autovies, que aviat arribaran ja fins a França. Nosaltres, entre el Menai i el Farràs, aquí s'acaba. No ens ha pogut anar més enllà. En fi, acabem amb la notícia econòmica del dia, i és que és important aquesta, crec també. Els bancs hauran de garantir l'accés presencial als seus serveis en un total de 107 dels 231 municipis de la província de Lleida. Es tracta d'aquells que compten amb una població de més de 500 habitants. Ho ha acordat el govern central amb les patronals bancàries, que van fixar un terme màxim de 6 mesos per tenir instal·lat almenys un punt d'accés presencial, oficines bancàries, caixers automàtics, agents financers o oficines mòbils en aquells municipis que no en tenen cap. Només faltaria. És la nostra notícia econòmica del dia.
Patrocinat per Global Lleida, l'àrea d'emprenedoria i empresa del Patronat de Promoció Econòmica de la Diputació de Lleida.
Esports.
COPE Lleida.
Estàs informat.
Deportes.
Mirem esports a partir de 2:15 a la nostra tertúlia de la radiografia. Saps que parlem dels resultats esportius i de tot el món dels esports, però t'avanço que ahir el Lleida Esportiu va empatar a casa i que l'hem de considerar un bon resultat. Lleida Esportiu 1, Manresa 1, l'hem de considerar un bon resultat pel que va passar. Sergi Tor, què tal? Bon dia.
Sí, hola, bon dia.
Què va passar?
Sí, bueno, pel que va passar, però bon resultat no és, perquè empatar a casa,
sí,
com però a mínim no es va perdre, i es va dir que el camp d'esports costarà guanyar, no? És a dir, va passar de que el Lleida no va entrar bé al partit, per tant, això és un problema que ha de resoldre Pere Martín, no va entrar bé al partit, perquè jo a vegades considero que tot va amb una mica encadenat, no? I al minut 15, una pilota dividida al centre del camp, per ser producte d'una bona passada de recuperació de David López, a vegades penses, si no l'hagués recuperat i no l'hagués passat bé, el problema no hi hagués existit, i queda la pilota dividida al centre del camp i va el central del Manresa i el davanter del Lleida a 40 metres, això sí, de la porteria del Manresa, perquè era camp ja amb atac del Lleida. La pilota queda dividida i el jugador del Manresa arriba un segon abans que el del Lleida a tocar la pilota, i a l'arribar abans, la cama del Lleida impacta amb la del defensa del Manresa. La targeta groga hi era, i era una targeta d'aquelles, com anomenaria Paco González, morada.
Sí.
Pot ser vermella, no, sí, groga clara, morada, no? I clar, com que el primer quart d'hora no havia passat res, no havia passat cap falta, no havia hagut cap interrupció, era un partit molt pla, l'impacte emocional va ser brutal, de dir, hosti, el primer que passa és una vermella. I al minut 15 de partit, no?
Clar, recordem que estem al grup 3 de la segona, sí, de la segona divisió REF. O sigui, lluny, ho dic perquè no hi ha VAR amb aquestes categories i, per tant...
No, dues categories per endavant.
Per això, no hi ha VAR i el que decideix l'àrbitre és el que queda.
Sí, sí. Bueno, a vegades potser el VAR ens hagués pogut anul·lar el gol, sí, perquè potser hi havia una mà d'Agüero per allà. Amb el VAR, clar, el futbol és diferent, eh? Aquest és el futbol d'abans, de primera i segona A, no? I aleshores, clar, al minut 15 el Lleida juga amb 10. Déu-n'hi-do, i davant del segon classificat, que a més té la fortuna, perquè aquell gol no va dependre de la superioritat numèrica, del minut 35 marcar un golàs des de 40 metres en lateral esquerre que va posar la pilota a l'escaire. És a dir, un golàs impressionant, no? Clar, amb 0-1 amb 10, era tot pintava molt malament. I la segona part va ser molt bona. La segona part va ser heroica, amb dignitat, van empatar el Lleida al minut 7, vam empatar, el gol d'Alfa, Alfa i Adrià Mesa va canviar el partit, Monterde el va revolucionar quan va sortir al minut 25, vam tenir tres opcions de gol de marcar el 2-1, el Marresa no va xutar a porteria, sent el segon classificat, i per tant el públic va sortir molt content. I dins de tot, destaca un home que ens té a tots encandilats, dic, tothom que va al camp d'esports tot tenim mirades per ell, que és Quadri, un futbolista d'únicament 19 anys nigerià, que la seva fragilitat fins i tot provoca alegria, i que és un jugador que, aviam, pel que estem veient...
T'està agradant. No, perquè bueno, fa dues setmanes ja me'n vas parlar.
Home, tothom, no és difícil, que t'agradi. El públic del camp d'esports el va corejar, és a dir, volem que la pilota passi per ell. Bueno. És a dir, perquè fa coses diferents, se'n va de dos, amb un cop de cintura, té una potència de marxar de 30 metres, busca la demana la pilota, no s'amague, el veus per l'esquerra, o sigui, per la dreta...
Que és un jugador que difícilment seguirà l'any vinent, al Lleida.
Home, no ho sé jo ara, això no, evidentment no sé ni al gener.
No, quan dic això vol dir que hi ha molta gent que ja l'està observant.
És evident que l'han d'observar, és a dir, qualsevol equip de segona A...
Que normalment, en aquests casos, difícilment aquests jugadors acaben seguint perquè tenen ofertes de categories.
No, i que marxi. És que m'encantaria...
No sabem el que passarà, però...
M'encantaria que marxés per la seva trajectòria, però ara que l'estic disfrutant en directe, jo feia anys que no veia un jugador que volies que la pelota anés amb ell, i hem vist a Mata, Miramont, Pere Milla, a grans jugadors, però és un futbolista que vols que la pelota passi per ell, no? A part, sempre somriu, sempre bebe, és un... Per fi han tingut un jugador que és un ídol, clar que marxarà, evidentment, aquí no el podem tenir gaire, no? Però que és molt bon jugador.
Bueno, de moment que no perdi el somriure. Gràcies, Sergi.
Fins ara. Esports.
COPE Lleida. Estàs informat. La tienda de camisas en Fraga, fabricantes desde 1949. La tienda de camisas, mucho más que camisas. Trajes, americanas, pantalones, complementos. Abierto de lunes a sábado. 974-47-1438.
COPE Lleida, amb Ricard Álvarez.
Ja que arriba el moment, ja saps, en el que tenim el nostre advocat de capçalera o de confiança, digue-li com vulguis. Nosaltres marxem cada dilluns cap a Q2 Consultors, els trobes a internet www.q2-consultors.com. Els trobes a Balaguer, a Viella, a Barcelona i a Lleida. Estan al passeig de Ronda número 57. I escolta, per una primera consulta tenen un telèfon que és gratuït i que és fàcil de recordar. 973-28-28-18. 973-28-28-18. Que jo crec que és una bona manera per fer aquest primer contacte. Amb nosaltres, aquí a la ràdio també, repeteix, Josep Lluís Gómez. Què tal? Bon dia.
Bon dia, Ricard.
T'hi vas trobar còmode, eh?
Sí. Ens agafarem la costum de vindre.
Sí, home, i tant. A veure, requereix una mica més d'esforç d'agenda per entendre'ns, però bueno, re com veure's, les coses com siguin. Josep Lluís Gómez, que anem a parlar avui d'un tema que és un d'aquells temes que les necessitats i les realitats de la societat fan que sigui més real que del que podria ser. Sempre hi ha hagut venda. Anem a parlar de la venda de cotxes de segona mà. Sempre hi ha hagut venda de cotxes de segona mà. Però darrerament, i ajudat per... que sembla que hi ha pocs components... Bueno, la crisi del microchip, per entendre'ns, que les marques els està costant de fer cotxes nous, que cada vegada són més cars, i la crisi econòmica que tenim a sobre, doncs sembla que el mercat del cotxe de segona mà, a més, ha crescut molt. Clar, tu entres al mercat de segona mà, o sigui, tu te'n vas a comprar un cotxe nou, i si passa alguna cosa, doncs tens la garantia. I de vegades és veritat que t'has d'esbarallar amb la teva pròpia marca, però tens la garantia i tard o d'hora doncs han d'acabar fent el que han de fer. Però i si compres el cotxe de segona mà? Sempre has tingut aquest dubte. Escolta, i què passa si jo li compro aquest cotxe a un particular i al cap de 4 dies, això era abans, ara cada vegada n'hi ha menys, em falla l'embrague, per exemple, o qualsevol cosa... Com es regeix? Quines garanties hi ha? Doncs d'això en parlarem avui. Josep Lluís Gómez, perquè el cotxe de segona mà actualment mou molts diners, eh?
Efectivament, hi ha fires, hi ha un mercat de segona mà pues, força abundant degut als factors que tu acabes de dir, fonamentalment. A veure, cal dir que... Tu abans parlaves, utilitzaves l'expressió garanties. A veure, el vehicle nou i el vehicle vell, tots dos tenen garanties. El que passa, garanties entre cometes, el que passa que són de diferent nivell o diferents plaços i diferent. Al seu moment, al final de l'any 2021, vam parlar de que a començaments de l'any 2022 entraria en vigor una reforma que ampliava les garanties de tot tipus de béns, vehicles i no vehicles, tant nous com usats, no? Abans, el que es donava era una garantia, per dir d'alguna manera, de 6 mesos en el cas de vicis, de problemes en un cotxe d'ocasió entre particulars, entre tu i jo, perquè es fiquem un exemple, i un any quan la venda es realitzava per un professional, sigui una persona física o sigui una societat, val? Amb això, amb el que és estrictament aquests plaços, això no ha canviat massa, val? La compraventa entre particulars, entre dos particulars que no, diguem-ne, no es dediquen habitualment a això, bueno, la garantia serà el contracte que firmem entre nosaltres. Per tant, si li volem donar garantia més ampla de 5 anys, entre cometes, pues li donem una garantia de 5 anys, cosa que seria completament gens habitual. I si no, diguem-ne, que hi hauria una garantia mínima de 6 mesos, val? Però aquesta garantia no és una garantia, diguem-ne, a tot risc. Evidentment, el que no podem fer quan comprem un vehicle és reclamar per coses que ja siguin manifestes. És a dir, si les rodes estan desgastades, clar, o si les pastilles del freno però estan desgastades, és una cosa que tinc a la vista i el que puc fer és pagar-ne més, pagar-ne menys, però no queixar-me d'aquest factor, no? Si el que em compra a mi el vehicle, a mi particular me compra un vehicle un professional, aleshores no solament no respondré d'allò que estigui a la vista, sinó d'allò que aquest professional pugui haver revisat. És a dir, pot obrir el capó i mirar les bugies, mirar no sé què, mirar no sé quant. És a dir, quan el professional que compra és un mecànic, entre cometes, tampoc hi ha responsabilitat, no? El pla mínim seria de 6 mesos, com he dit abans. Evidentment cal haver un defecte, un problema que sigui greu, que no estigui a la vista, que tingui una transcendència, i que aquell defecte ja estigui en aquell moment en què tu i jo venem el vehicle. La gran discussió és si hi era no hi era, no? I aquí el tema està en que entre particulars, no entre professionals, entre particulars està el que jo, comprador, he de demostrar que això és així, que ja existia el problema, era anterior i tal. Cosa que serà una diferència després entre professionals. I també en aquest moment de compraventa entre particulars cal cridar l'atenció sobre un element que estrictament no és el cotxe, és l'assegurança. Normalment quan jo venc un cotxe, el que faré serà aprofitar el que em queda d'assegurança al nou cotxe.
Clar.
Al nou cotxe.
És veritat, no havia caigut amb això.
Però jo això te ho he de dir a tu, que me compres el cotxe, perquè tu t'espavides, perquè si no diem el contrari, la meva assegurança, entre cometes, vella, seguirà valent per tu, ho comunicarem a l'asseguradora, i després ja veurem si l'asseguradora te manté a tu, perquè tu pots ser un conductor no vell, pots tenir... Però hem de preveure també el tema de l'assegurança. Quan es tracta de professionals, de concessionaris, el meu pla de garantia ja passa a ser d'un any com a mínim, tot i que pot ser superior, almenys en alguns aspectes, no sé, carrosseria, en alguna d'això. I aquí també hi ha una qüestió important, i és que aquí, diguem-ne, hi ha una inversió de la càrrega de la prova. És a dir, tot allò que me passa dintre d'un any presumeix que ja tenia un origen anterior, en el qual aquell debat d'abans se li dona la volta a la truita i és més fàcil pel comprador de vehicle.
Entenc, perquè el qui te l'està venent és professional del sector.
Sí, i se n'ha de fer càrrec d'aquelles reparacions, de les despeses que puja bé, no sé, remolcar el vehicle i de qualsevol aquesta cosa, o bé si aquesta avaria és greu i irreparable, doncs de tornar-me els cèntims. Això. Però la qüestió és un pla superior, un any, és a dir, a vegades pensem més que si compro un professional amb un concessionari pago més. És veritat, possiblement, però també tinc una garantia superior i també tinc unes prestacions, diguem-ne, superior. I ja per acabar, d'alguna manera parlem dels cotxes nous. Bueno, doncs ara actualment la garantia d'un cotxe nou és com a mínim de 3 anys, val? I a més durant aquests 3 anys la garantia juguem com abans, és a dir, jo dintre dels 3 anys qualsevol cosa que se li passi presumeix que és un problema de fabricació, és un problema d'origen, per tant hi ha una responsabilitat. I també pot ser una cosa que cal recordar i que és important amb aquests vehicles de segona mà, és que actualment la llei, des de 2022, obliga els fabricants a seguir produint peces i recanvis durant 10 anys. O sigui, a vegades al cap d'uns anys que dius que això està, sí, entre cometes, descatalogat, me'n tinc que anar amb un desguàs i tal. Avui en dia, almenys sobre el paper, les marques han de seguir produint aquestes peces almenys durant un pas de 10 anys.
10 anys, en cas de vehicle, fins i tot em sembla curt, eh? Però, bueno, comencem per aquí. Ja veurem...
Possiblement dintre de 10 anys no t'ho oblides de que certs vehicles ja no podran, avui en dia ja no poden entrar a certs llocs. Aleshores, pues, cada vegada els vehicles que de gasoil i gasolina
potser... Escolta, ara que dius això, no en parlarem properament perquè ja ens han dit que la zona de baixes emissions tardarà a ser efectiva a Lleida, però no sé si a nivell d'advocats acabareu tenint feina amb el tema de la implantació de les zones de baixes emissions a la ciutat de Lleida, ja veurem. I mira, és un tema que ens el deixem apuntat potser per d'aquí un any o dos, però en podem parlar. Avui hem parlat dels cotxes de segona mà. De totes maneres, si t'has de comprar un cotxe de segona mà i no tens molt clar certes coses, truca a Q2 Consultors. Si has de vendre un cotxe de segona mà i dius a veure què em poden reclamar o que no ho tinc prou clar, truca a Q2 Consultors i els expliques el teu cas particular i ells t'ajudaran i et diran què pots fer o què no has de fer. 973-28-28-18. Josep Lluís Gómez, com sempre, un plaer. Una abraçada.
Que tinga molt bon dia, Ricard.
Dos cositas. La primera, ahora que suben los precios de todo, tú también me lo has subido. La segunda, yo me voy a la Mutua.
Vente a la Mutua con cualquiera de tus seguros y te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555. 91-555-5555.
Por esta y muchas cosas más, vente a la Mutua.
Entonces ya está todo instalado, funcionando... Pues qué rápido.
Sí, todo listo y funcionando. Tienes el panel, la app, las cámaras, los sensores. Y además el equipo tiene un sistema anti-inhibición para que no se pueda bloquear la conexión. Y tiene mantenimiento incluido de por vida. Así que nada de sustos. Pero aparte del equipo, nosotros también estamos al otro lado por si hace falta.
Protege tu hogar frente a robos y ocupaciones con la alarma de Securitas Direct. Llama ahora al 900-666-777.
Herrera en Cope. Cope Lleida. Amb Ricard Álvarez.
Doncs apa, que ja saps que hi hem de posar somriures a les cares de la gent, perquè, a més, tal com està la història, o hi posem somriures o malament, eh? Malament anirem. I això ho fem nosaltres els dilluns. Comencem la setmana amb ell, amb el Joel Carnicer. Joel, què tal? Bon dia.
Bon dia, Ricard.
Ja te m'estàs començant a saltar el vinil a ràdio una altra vegada.
Sí, no, però ho tinc en ment, Ja ho saps, que lo important és fer feliç els nostres oients, però jo quan pugui me torno a escapar i...
Sí, ets un home atrafegat, eh?
I no paro, això ja canse. Jo ja estic massa gran per fer tantes coses.
Ja canse, però sí, acabes de començar.
Acabo d'entrar a la segona edat, però igual, ja estic cansat.
A l'edat segona. Bueno. Ja veuràs quan arribis a l'edat tercera.
No sé ni si hi arribaré ja amb aquest pas.
Bueno, escolta, que estem envoltats d'aplicacions per fer contactes, per lligar, per fer amistats i tal, i s'ha perdut allò de conèixer una persona a la barra del bar. Si tu encara ets d'aquestes persones, nosaltres, el Joel, vaja, et dona consells per trencar el gel a la barra del bar. Pots dir coses com, per exemple...
Pues mira, per exemple, que un hombre llamado Charles Osborne tuvo hipo durante 69 años.
Apa, venga.
Vale, o sigui, tu li pots dir, tu sabies que un home que es deia Charles Osborne, que seria Carlos Osborne en català, va tenir sanglot durant 69 anys?
Però ha de ser molt pesat, això, eh?
Molt pesat.
Jo no sé tu, però jo, quan tinc singlots, la veritat és que... Hi ha singlots i singlots, però n'hi ha d'aquells forts que, escolta, fas abdominals, a mi em passa.
Sí. Mira, jo tinc una anècdota d'això, que ara m'ha vingut al cap, i és totalment real, perquè ho vaig fer jo, que una vegada un company, el meu company de pis, de l'època, quan vivia a Barcelona, tenia singlots i no hi havia manera. I llavors havíem d'agafar el seu cotxe per anar no sé on. I llavors, enmig del carrer, quan anava conduint, li vaig treure les claus del cotxe. Ell conduïa, i el cotxe en marxa, li vaig treure les claus del cotxe. i va agafar un o sigui, li va agafar un cobriment de cor que ja no se'n van recordar més de...
Bueno, clar, o sigui, jo crec que aquest el Carles Osborne, aquest,
sí.
Suposo que al llarg de 69 anys ho hauria provat tot, que li facin ensurts, beure aigua de cap per avall, beure aigua, aixecar un braç, penja't de cap per avall, no sé quantes coses hi ha per treure el cinglot.
Pensa una cosa, que 69 anys, que són molts anys, és a dir, imagina't que li agafa això als 20 anys. Hòstia. És a dir, està fins als 89 tenint sanglot.
Déu-n'hi-do.
És molt fort.
Bueno, doncs pues ja ho sabeu, Rede Estudias o Trabajas. Hola, què tal? Escolta, saps que hi ha un home que va tenir sanglot 69 anys i a partir d'aquí sorgeixen bones amistats a la barra d'humana?
Sí, perquè... Això interessa,
vulguis no
dir,
hòstia,
de veritat.
Déu-n'hi-do. No sé si haurem de fer un llibre a final de temporada recolectant frases que decir en la barra d'un bar.
Exacte.
En fi, va, notícies, que d'aquestes també n'hi ha unes quantes.
Vinga, sí, ja ho saps que cada setmana en trobo, vull dir, moltíssimes. I ara n'he trobat una que m'ha fet molta gràcia, que diu patates sabor a vagina. ¿Dónde comprar online? Precio, ingredientes y opiniones, ¿vale? Llavors, això surt al diari, al Marca, va sortir, i és això, no? Llavors, es veu que és una marca de patates que es diu Chaz, C-H-A-Z-Z, no m'han pagat, ni molt més,
yeah.
Però és una marca que ha creat este sorprendente producto i és l'únic tentempié que venden, ¿vale?
Bueno.
Llavors, són sabor a vagina, però cuidado que ara ve el preu. Valen 19,99.
Una bosseta.
I venen 200 grams, dels quals suposo que 100 deuen ser aire.
Sí.
Vale, perquè clar, l'aire de les bosses de patates també es paga i Déu-n'hi-do. No?
Vaja.
Llavors, clar, o sigui...
Aquí la gràcia és que, per cert, venen per a majors de 18 anys. O sigui, poca broma, eh?
Són... Clar, sí.
Bueno, no sé.
Però ja van tan avançats avui en dia que diuen, sí, és igual, si jo ja amb 12 ja...
Sí, bueno, ja, bueno. Déu-n'hi-do.
Però, bueno, el cas és que... Pussy flavor, sabor a vagina.
Vale, nada.
Si algun oient o alguna oient les prova i ens vol dir, pues estarem encantats de rebre la seva opinió.
Sí,
¿vale?
Sí, no. La veritat és que, de totes maneres... o sigui, tot això se soluciona si no les compra ningú. Ara, si hi ha gent que les compra, doncs ja tenim el problema.
Bueno. No, però bueno, tampoc, pues, vull dir, que comprin, a veure què passa, també. Vull dir, també s'ha de veure el factor espectacle de la vida, no?
Bueno.
Llavors, ara fem un ràpid viatge als 90, i és que, no sé si tenen recordes del famós programa de El Caçador de Cocodrils, que van fer a TV3, sí. També, i tot, que era aquell senyor australià que vivia aventures i tot, però ara diu que australianos quieren al cazador de cocodrilos en sus billetes ahora que murió la reina.
Ah.
¿Vale? Llavors, què passa? És veritat, no és un secret ni molt menys que Carles III no és tan estimat com la seva mare, a la Commonwealth i tot això, i llavors ells han decidit que no volen bitllets del Carles III, sinó que volen bitllets del cazador de cocodrilos.
Ah,
vale.
Bueno.
Llavors, han fet algunes proves, han fet alguns bitllets de $100 australians i tot, i la veritat és que queden molt bé.
Bueno,
queden
escolta...
molt bé.
La veritat és que jo sé que em vaig veure uns quants de programes d'aquest home, és curiós també, les ironies de la vida, que va acabar morint per una ratlla
sí.
De mar.
I no recolta...
De mar. Però vull dir que és una persona que s'havia entregat a cuidar la fauna, a divulgar, a educar a la gent, no? A conviure amb la fauna, a entendre-ho, a respectar espais i tot això, i al final, mira, les ironies de la vida. Ja fa anys, per
sí.
Cert.
Sí, ja fa bastant, sí.
Però bueno, escolta, la veritat és que... Bueno, no em sembla una mala iniciativa, què vols que et digui?
És que no està mal.
Poden conviure, també, Escolta, uns bitllets d'un i uns bitllets d'un altre.
I, a més, és com això, és fer-li un homenatge a la seva labor científica i divulgativa amb aquest senyor.
Sí.
que va ser molt gran també per món occidental.
No em sembla malament, mira què et dic.
Bueno, pues a veure si surt endavant. Vale, llavors anem amb una altra part del món, anem a Mèxic ara, i és que diu que un home mexicano dona un riñón a su suegra y su novia le deja para casarse al mes con otro varón.
Claro, que...
O sigui, jo lo primer, t'ho juro que mentre llegia el titular, a mi me venia al cap. Tonto.
Quina jugada que li va fer, eh?
Pobre home, perquè ha fet una bona acció i per desgràcia en aquesta vida, no vull generalitzar ni molt menys, però per desgràcia en aquesta vida, a vegades no, les recompenses no són per la gent que és bona. I això s'ha d'aprendre i és una lliçó de vida.
Sí.
Un home que ho ha fet amb tota la bona fe del món i tras por detrás. Al mes següent, és a dir, és que, i a més no t'ho perdis, és que el que m'ha... O sigui, a mi no m'emprenya que se'n vagi amb un altre. A mi el que m'ha més que es calli. És a dir, això vol dir que ja feia temps que l'estava veient. No crec que fessi una setmana que l'estigués veient i digués, que me caso!
Claro, és que home, la jugada tala, eh? Perquè, a més, el problema d'això no és... Oye, pues mira, que em torni el ronyo i me'l torno a instal·lar, que això no
clar,
és tan fàcil.
Clar, lo que se da no se quita.
Claro.
I te quedes sense ronyo i sense dona, vull dir. La jugada no li ha sortit molt bé, tampoc, pobre home.
No,
però
no
bueno.
Gens bé li ha sortit.
Però me fa gràcia perquè ja s'ha pujat al tren de la pena. I diu, ha aprovechado el momento para abrirse un canal y reflexionar sobre todo lo que estaba ocurriendo en su vida.
Ara?
¿Vale?
Hem de fer un canal... Bueno.
Exacte, ara he fet un canal de TikTok per dir, bueno, pues la vida és així, el futbol són 11 contra 11...
Això sí. És un clàssic aquest. Hemos dado el 110%, la pilota no ha querido entrar...
Hi ha una frase de futbol que m'agrada molt, que és del Cruyff, que va dir, diu, yo no creo en rezar antes de los partidos, diu, porque si los equipos visitantes rezan y los locales también, diu, siempre acabaríamos empatados.
Claro,
va dir, saps? Claro. I em va semblar com molt graciós.
Que profund.
I, canviant radicalment d'esport, anem a l'escac, perquè últimament, no sé si ho heu seguit o no...
Home, l'escac està sacsejat amb això de jugades de casa, eh?
Correcte, pues llavors, però hi ha hagut un, el famosíssim, el Hans Niemann, diu que... bueno, us deixo el titular.
Per, sí.
Per les anales para ganar torneos de ajedrez.
Ah.
El último escándalo del deporte.
Yo aquesta no la sabia.
Ah, amigo. Llavors, per això va sortir a la raó, ¿vale? I el tal Hans Niemann, que va ser el campió mundial, pues llavors és el que va fer servir per les anales.
Però...
I llavors la raó planteja un dilema superinteressant i altament intel·lectual.
Ja, però què tindrà... Però, vale, però què es posava per allí? És a dir, que era un altaveu intern o què?
Espera, deixa'm, ara veuràs. Diu, a mi la raó m'ha agradat molt amb la seva solució salomònica. Diu, ¿deberán jugar los torneos desnudos?
Bueno, va.
O sigui, no si li ocorreix una altra cosa més que aneu de dir, pues anem a fer unes proves, passar-les per màquines o que sigui. No, ¿deberán jugar? Home, la veritat és que no m'agradaria veure aquesta... Això, no? Però resulta que si cabe com les boles xines aquestes que es fiquen...
Sí, per allí. I què fèiem allò?
Per la zona del banyador, doncs és que hi ha les boles anals que anaven controlades amb un mando. ¿Vale? Ah. Llavors, el cas és que la bola, o sigui, el mando el portava una altra persona la mecànica de la trampa era, ¿vale? Tenia un còmplice veient el partit.
Vale.
O la jugada.
La partida, sí, sí.
No? I llavors... Aquest còmplice simulava el joc a temps real amb un ordinador.
Sí, sí, amb aquests, vale? Programes d'intel·ligència artificial, ja que són la pera, sí.
Correcte. Llavors, a través de les vibracions que li feia, avisava al trampós de quins serien els moviments.
El cavall a la dreta. Mare de Déu, tenia que tenir un... Mai, Déu meu, la gent per fer trampa... Però has vist la gent com s'esforcen per fer trampa? Bueno, escolta, vinga, va, no, que ja estem. Un acudit...
Ja estem.
Un acudit de quin? D'aquells?
Sí, és el que ho vaig a tornar a recordar i a partir d'ara ja no ho recordaré més, perquè comencem a tenir ja uns seguidors a Instagram que me demanen acudits cada setmana, no?
Pensava que deies que comencem a tenir una edat, però ja va que no.
No, també, no, però el cas és que els oients que s'han apuntat ara, resulta que jo he trobat un llibre de xistes de catalanes, que és terrible, és dolentíssim. Són horribles, no? I llavors, avui he trobat un que diu...
A veure.
Són dos xiques que s'encuentren i una dice a l'altra, dice... Anoche salí con Joan. Diu, con Joan? Però si és tu exmarido. Diu, y lo odio, pero con lo que me costó el divorcio, algo se ha de aprofitar, dic jo.
Ja veig que tots aniran per la part econòmica, ja m'ho veig. Hola, bona setmana, Joel.
Bona setmana, Ricard.
Es la una, las 12 en Canarias.
Con Pilar García Muñiz, la última hora en Mediodía COPE.
Estar informado.
¿Qué tal? ¿Cómo estás? Buenas tardes, bienvenido a Mediodía COPE. El pasado 15 de junio entró en vigor la llamada excepción ibérica, un mecanismo aprobado por Bruselas para que España y Portugal pudieran limitar el coste de la luz. Consiste en poner un tope al precio del gas que se utiliza para la generación eléctrica en las centrales de ciclo combinado. Aún así, durante estos meses, la verdad que el precio de la electricidad ha seguido siendo alto, aunque no tan elevado como en el resto de Europa. El motivo por el que los precios siguen altos es porque las compañías que producen energía con gas pagan esta materia prima al precio de mercado, pero luego venden el producto más barato. Si todo quedara así, pues sería la ruina para estas eléctricas, así que hay que pagar una compensación. Este concepto a lo mejor ya lo has visto en tu factura de la luz porque lo estamos pagando los consumidores. En resumen, con este sistema el precio de la electricidad ha salido más barato que en Francia o Alemania. Pero para el bolsillo de los españoles tampoco ha sido la gran solución porque hemos seguido pagando el megavatio hora bastante caro. Hoy tenemos una inesperada novedad. Por primera vez, el precio de la electricidad será superior al que pagaríamos sin la excepción ibérica. Dicho de otra manera, que lo de la excepción ibérica, más que abaratar el precio, hoy por lo menos lo está encareciendo. ¿Qué ha pasado? Pues la explicación no es para nada sencilla, pero vamos a intentar resumirla. Básicamente, lo que ocurre es que Francia nos está comprando energía aprovechándose de esa excepción ibérica. A nuestro vecino también, en teoría, le sale más barato. Pero claro, para dar esta energía a Francia, tenemos que producir más, con lo que tenemos que aumentar el uso de las centrales de ciclo combinado, las que utilizan gas. Por lo tanto, tenemos que pagar más compensación que pagamos los clientes españoles. Lo cierto es que siempre hemos mandado energía a Francia, pero el sistema se ha mantenido durante estos meses. ¿Qué es lo que ha cambiado de repente? Pues lo que ha cambiado es el tiempo, la climatología, que anochece antes. Todos son factores que hacen crecer el consumo interno de energía en España y también en Francia, y este pico repentino es lo que hace que tengamos que aumentar la producción con gas. A esto hay que sumar que las renovables han aportado poco a la generación de energía y no han podido mitigar el uso del gas. No es la primera vez que pagamos más con el tope que sin él, pero hasta ahora había sido algo puntual, en horas y días muy concretos. Hoy el sistema se ha alterado tanto que afecta durante todo el día y vamos a pagar más que si no tuviéramos la excepción ibérica. En concreto, el megavatio hora nos sale en esta jornada a 229,5 euros. Pues además de esta, hay más noticias que debes conocer y que te cuenta ya Ángel Correas.
Sí, Pilar, Rusia y Bielorrusia, aliados tradicionales, acuerdan desplegar fuerzas regionales conjuntas, decisión que llega tras el sabotaje de este sábado al puente que une Rusia con Crimea y al que Putin ha respondido con una oleada de ataques a varias ciudades de Ucrania. Solo en Kiev, en un bombardeo, han muerto 8 personas. Rusia no bombardeaba la capital ucraniana desde el mes de junio. Pedro Sánchez y Alberto Núñez Feijóo siguen a esta hora reunidos en el Palacio de la Moncloa para analizar la dimisión de Carlos Lesmes como presidente del Consejo General del Poder Judicial. El presidente del Gobierno y el líder del PP abordan el posible desbloqueo de la renovación del órgano de gobierno de los jueces que lleva 4 años pendiente. Y hablando de tribunales, apertura de juicio oral contra el expresidente de la Generalitat Valenciana, contra Eduardo Zaplana, por el presunto cobro de comisiones en la adjudicación de un plan eólico y de ITV. Anticorrupción pide para Zaplana 19 años de cárcel. Está acusado de blanqueo, cohecho y prevaricación. Otro expresidente valenciano valenciano, José Luis Olivas, también se sentará en el banquillo. Para él, la Fiscalía reclama 6 años de prisión. Y el Papa Francisco ha nombrado a Enrique Benavent como nuevo arzobispo de Valencia. El hasta ahora titular de la diócesis de Tortosa tiene 63 años, es presidente de la Comisión Episcopal para la Doctrina de la Fe y miembro de la Comisión Permanente de la Conferencia. Sustituye así al cardenal Antonio Cañizares, que estaba al frente de la diócesis desde 2014. Y la Conferencia Episcopal ha publicado una nota en la que muestra su preocupación y su rechazo a la nueva ley del aborto. El comunicado también denuncia la imposición de la ideología de género y la inquietud por la nueva ley de la transexualidad.
En los deportes, José Luis Corrochano, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, Pilar, buenas tardes.
Los capitanes del Barcelona molestos con Laporta.
Durante la asamblea de socios de ayer, el presidente del Barça y Mateo Alemany apuntaron a los capitanes y algún jugador más con alto sueldo como responsables del desfase salarial y que tuvieran que avalar la operación Koundé. Estos comentarios, Elena Condis, no han gustado nada en el vestuario barcelonista.
Hay malestar, como contamos ayer en Tiempo de Juego. En el vestuario, además, sorprende este palo de Laporta, precisamente a las puertas de una semana trascendental donde se juegan la Champions y el Clásico, y cuando algunos de los señalados, los capitanes y Frenkie de Jong, deben ser trascendentales por la plaga de lesiones. Anoche acabaron Piqué, Busquets, Sergi Roberto en el terreno de juego, además de Jordi Alba, que defiende que el Barça nunca le pidió recortarse el sueldo. En el club lo confirman, y Piqué ha perdonado mucho dinero que nunca va a cobrar.
El Barcelona, que ganó ayer al Celta, llega líder al Clásico del domingo, empatado a puntos con el Real Madrid. Este miércoles, partido trascendente contra el Inter de Milán en la Liga de Campeones. El equipo de Ancelotti está en Varsovia para jugar mañana contra el Shakhtar, y el Sevilla camino de Dortmund para el partido contra el Borussia, los dos de Liga de Campeones.
Estás en Mediodía Cope.
Migdia.
Cope Lleida.
Estàs informat.
Què tal? Com estàs? Soc el Ricard Álvarez. Comencem el migdia de Cope Lleida amb 6 minuts per sobre de la una. Ja saps que de dilluns a divendres t'acompanyem des de Lleida des de les 12 i 20 minuts, fins a les 2 de la tarda. Ara comencem el migdia de Cope Lleida, però que ja fa 40 minuts que t'estem parlant des de Lleida. Hores d'ara. Doncs mira, ja per sobre dels 23 graus a la ciutat de Lleida, buscarem aquesta previsió meteorològica des de l'Agència Estatal de Meteorologia. Avui amb el Moisés Camunyes. Moisés, què tal? Bona tarda.
Bona tarda. Esperem per a les pròximes hores a la província de Lleida els ennuvolats o coberts, sense descartar alguns ruixats aïllats durant aquesta tarda, sobretot més probables a zones del Pirineu, amb unes temperatures màximes avui que seran de 26 graus a Lleida, capital, i a Balaguer, de 25 a Tàrrega, de 24 a la Seu d'Urgell, i avui la màxima serà de 22 a Viella. I si ens referim al vent, durant aquesta tarda continuarà en general fluix i predominarà el vent de l'est i del sud-est. Si mirem ja la jornada de demà dimarts, esperem a la província de Lleida cels ennuvolats o coberts, sense descartar alguns ruixats aïllats i tempestes ocasionals, amb unes temperatures demà que baixaran, amb màximes que seran de 25 graus a Balaguer, de 23 a Lleida, capital, i a Tàrrega, de 22 a la Seu d'Urgell, i la màxima demà serà de 21 a Viella. És una informació de l'Agència Estatal de Meteorologia.
Gràcies, Moisés. La 1:07, busquem la darrera hora informativa.
Cope Lleida.
Estàs informat.
Amb successos, ja saps que t'estava explicant que els Mossos d'Esquadra continuen buscant l'autor de l'apunyalament mortal d'ahir diumenge a la tarda a les Borges Blanques, a qui, per cert, tenen identificat. Els fets van passar cap a 6:15 de la tarda durant una baralla entre dos homes a l'aparcament de l'Hort del Rabasser, situat entre l'avinguda de la Sardana i el carrer Comerç, i a tocar de l'Institut Josep Vallverdú. La víctima, de 34 anys i que treballava al municipi, va resultar ferit per arma blanca. El SEM va atendre l'home al lloc i posteriorment el van traslladar a l'Hospital Arnau de Vilanova de Lleida, on va acabar morint cap a 8:15 del vespre. L'agressor va fugir en direcció a l'estació d'autobusos i durant la marxa va llançar l'arma amb què hauria ferit la víctima. Els Mossos van estar buscant l'autor dels fets en un edifici de l'avinguda Santiago Rusiñol, en la qual s'han registrat en els darrers temps diferents incidents relacionats amb persones que ocupen diferents habitatges de l'immoble. És en aquest punt on l'alcaldessa de les Borges Blanques, Núria Palau, s'ha pronunciat i ha dit que, entre d'altres coses, és indignant que hi hagi hagut un assassinat al poble.
Bé, ara la situació és una mica
indignant, no? Perquè hem hagut d'arribar a la consumació d'aquests fets, arribar a tenir un assassinat, no? Així mateix és que són paraules molt greus, però és que ha sigut així. Quan nosaltres ja feia molt temps que ens queixàvem de que teníem problemes, de que teníem delinqüència fitxada i delinqüència identificada allà baix als blocs del Santiago Rusiñol, tot i que la persona que ha fet el delicte és una persona itinerant, que ens consta que té diverses adreces informades i que no estava vivint de forma seguida aquí baix als blocs aquests conflictius.
Atxone, delinqüència fitxada, delinqüència identificada. Recordes quan jo t'explico un dilluns qualsevol, a Lleida han enxampat una lladre o un lladre que té 40 antecedents, 50 antecedents, 80 antecedents. Això és delinqüència fitxada i delinqüència identificada. O sigui, l'han identificat 80 vegades, el que l'han enganxat, per fer pràcticament el mateix. Doncs quan es va tibant la corda, arriba un punt en el que es trenca i llavors es pren mal. I això ha passat aquest cap de setmana a les Borges Blanques. Ara, escolta, activarem mecanismes, demanarem a les administracions, tot el que vulguis. Però delinqüència fitxada en un pis, en un habitatge, en un bloc on hi ha pisos ocupats amb K. Això està passant. I avui estem parlant d'una desgràcia ja. Una persona que ha perdut la vida. És un assassinat, ja no és qualsevol altra història. En fi, això és notícia i, per desgràcia, doncs serà notícia a tot Catalunya. Que haguem de sortir Lleida per aquestes històries, doncs, mira, què vols que et digui? No és que sigui plat de bon gust, eh? Canviem de tema, obrim la plana local, perquè el ple de l'Ajuntament de Lleida, de final d'aquesta setmana, finalment es va aprovar una moció del PSC que insta a la paeria a demanar al govern que aturi provisionalment el pla director urbanístic de Torreblanca, Quatre Pilans, davant l'afectació a les partides de Queraló i Quatre Pilans. També emplaça la paeria a obrir un procés participatiu, transparent i rigorós sobre el desenvolupament d'aquest àmbit industrial. El text ha prosperat amb el suport del PSC, Comú, Partit Popular, Ciutadans i del regidor González, i també les abstencions de Ribes i Córdoba, mentre que Esquerra i Junts hi han votat en contra, evidentment. Durant la sessió, el govern ha donat compte del protocol d'actuació signat amb Adif per desencallar el pla de l'estació i desenvolupar urbanísticament la zona on es preveu ubicar un centre comercial i que la setmana passada el regidor d'Urbanisme i primer tinent d'alcalde, Toni Postius, va estar explicant en directe aquí als estudis de la cadena COPE. En un altre ordre d'informacions, més festives, més lúdiques, més de posar-hi bona cara, al cap de setmana hi ha hagut multitud d'actes en el que hi ha hagut molta gent participant. Per exemple, 75 colles i 3.500 collistes s'han reunit aquest cap de setmana, aquest diumenge, ahir diumenge, als Camps Elisis de Lleida per celebrar la 39a edició de l'Aplequet de Tardor, un esdeveniment ja consolidat al calendari festiu de l'Aplec i també de la ciutat. Però, per exemple, també vam tenir la Fira del Torró d'Agramunt, que va tancar la 33a edició amb èxit de visitants i un bon volum de vendes. La directora del certamen destaca la bona acollida de l'Aula de la Xocolata i el Vi i aposta per la seva continuïtat. Però és que també hem tingut la Festa Major del Castell del Remei, on l'afluència ha estat de rècord. I d'altres, Musiquem Lleida, on hem posat música a molts racons de la ciutat de Lleida i, evidentment, a d'altres municipis hi ha hagut força activitat en aquest cap de setmana d'octubre, on el temps va ser plujós a les zones d'Agramunt i Tàrrega i Bellpuig, diumenge, dissabte al vespre, però on diumenge, doncs, el temps en general va ser més benèvol. Fem una pausa ràpida i de seguida està amb nosaltres el Joan Ramon González per parlar dels bocins d'història.
Dos cositas. La primera, con los tiempos que corren no nos das facilidades de pago. La segunda, nosotros nos vamos a la Mutua.
Vente a la Mutua, paga en tres meses sin intereses y además te bajamos el precio de tu seguro sea cual sea. Llama al 91-555-5555, 91-555-5555.
Por esta y muchas cosas más, vente a la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
Elegir el queso Grana Padano es abrazar los valores italianos que lo hacen único. Porque en el sabor de Grana Padano se encuentra el sabor de Italia. La emoción de compartir un sabor que enamora al mundo entero. Grana Padano, un sentimiento italiano.
Sabemos que tienes muchos planes y sueños por cumplir, y en Cofidis queremos estar a tu lado. No esperes más y hazlos realidad antes de que las condiciones del mercado empeoren, suponiendo un mayor esfuerzo para ti. Sea cual sea tu proyecto, el momento es ahora. Llámanos al 900 84 12 15 o entra en cofidis.es para más información. Cofidis, cuenta con nosotros.
Join the tribe. ¿Quieres ahorrar con los superchollos diarios de Carrefour? Ahora tienes la malla de 5 kilos de patata lavada Carrefour Origen España a solo 68 céntimos el kilo. Hasta el 11 de octubre en Carrefour, Carrefour Market y Carrefour.es. Válido en Península y Baleares. Carrefour, aquí poder elegir es poder ahorrar.
En Cofidis puedes solicitar hasta 60.000 euros sin cambiar de banco. Llámanos al 900 84 12 15 o entra en cofidis.es para más información. Cofidis, cuenta con nosotros.
Viajeros al tren.
Este martes, súbete al tren de la Champions. Súbete al tren de Tiempo de Juego.
¡Vamos, vamos! ¡Venga, vamos, 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 vamos!
Desde las 8:30, Borussia Dortmund-Sevilla. Shakhtar Donetsk-Real Madrid.
¡Balón que queda muerto! ¡Gol, gol, 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 gol!
Tiempo de Juego. El número uno del deporte. Paco González, Manolo Lama y Pepe Domingo Castaño. Los números uno del deporte. Y recuerda, la información también continúa con Ángel Expósito y La Linterna en COPE+, Onda Media, COPE.es y la aplicación móvil.
COPE Lleida. Amb Ricard Álvarez.
Doncs apa, ja saps que ens acostarem a dos quarts de dues els dilluns, començant setmana. Això vol dir que està amb nosaltres el Joan Ramon González i que parlarem dels bocins d'història. Un bocí d'història, ja saps que és, a més això és una frase, una manera de parlar molt de casa nostra, els bocins d'història. Joan Ramon González, què tal? Com estàs? Bon dia.
Bé, doncs aquí ja encetant mitjans d'octubre, ja ha passat l'estiuet de Sant Miquel.
Que bueno, probablement... mitjans. Bueno, bé, estem a la segona setmana. Jo sé que tu vas molt ràpid, però... I bueno, el temps va molt ràpid.
Sí, també. Ja ho sé, exactament, ja tens raó, ja per descomptat.
Escolta, bocins, sí, és una expressió sí, bastant sí, de casa nostra.
Sí, eh? Sí, un bocí, un bocinet, una cosa d'aquí. Si sí, potser és més lleidatà també que no pas... barceloní o de l'altra banda.
Sí.
Jo penso que amb això, quan vam comentar els possibles títols de la secció, penso que la vam encertar.
Bocins d'història, un trosset d'història, si voleu. Tenim una festivitat aquí a sobre. Ja sabeu que, mira, és allò, a veure, a molt li agrada treballar i del que treballa i tot, però això no trau que miris el calendari i miris a veure quin és el proper festiu que toqui, i el proper festiu que toqui, escolta, jo, deixant de banda històries, la gent que digui el que vulgui, per mi està en vermell el calendari i és festiu. 12 d'octubre, que és, entre d'altres coses, el Pilar.
Exactament. Per tot comptat.
El Pilar i les Pilars, eh? Felicitats a les Pilars. Bueno, sí, ja sí. Ho farem demà i el dia 12 que toqui, no? Però tenim el Pilar. Anem a parlar del Pilar avui.
Avui el Pilar i potser també el proper programa. Avui
ens quedarem curts.
Exactament.
Sí, això ja ho sabem.
Avui la dedicarem a una població propera a nosaltres que fa la festa major pel Pilar i que és una població molt lligada a Lleida, tot i que tenim una frontera administrativa pel mig,
sí.
I que cada vegada es fa més forta aquesta frontera, malauradament. I estic parlant de Fraga.
Uh-huh.
Fraga és una ciutat, per això d'uns 50.000 habitants, potser no arriba del tot, a la vora del Cinca, és la capital de la comarca del Baix Cinca, i ha estat històrica i des del punt de vista administratiu i sentimental i moral molt lligada a Lleida, més que a Huesca i més que a Saragossa, amb tot el carinyo per aquestes poblacions aragoneses. Històricament, per què tenim aquest lligam? Doncs, d'alguna manera, si ens anem a l'edat mitjana, quan tant Fraga com Lleida eren mores, el rei Alfons el Batallador, el que va conquerir Saragossa el 1118, va intentar fer una aposta d'aquestes polítiques importants, que era que l'Aragó tingués sortida cap al mar. Uh-huh. I l'objectiu era pues, conquerir tota la vall de l'Ebre i arribar al Mediterrani. Amb això donava sortida a Aragó al mar i al mateix temps tallava l'expansió que estaven fent els comtats catalans, que d'alguna manera pues, així les barrava el pas. La cosa no li va sortir bé, perquè se va plantar aquí a Lleida cap a l'any 1123 i el que passa a les guerres. Llavors, el Ramon Berenguer IV, el comte de Barcelona, es va liar amb el valí de Lleida en contra d'Alfons el Batallador, en la qual ell, que tenia el campament aquí a Gardeny, va tenir de cap de 2 mesos aixecar el campament i marxar-se. Al cap de pràcticament 11 anys va intentar un altre cop la jugada, i aquesta vegada diu, bueno, abans d'anar a l'Arida, aniré a Fraga, conqueriré Fraga. Va ser una expedició molt curiosa, perquè va vindre pel Rebre de Saragossa, va pujar des de Mequinensa cap a Fraga, i també va estar allí assetjant la ciutat, però allí va tenir una batalla molt important, que malauradament la va perdre, malauradament per ell, això històricament aquí no jutgem com van les coses, uh-huh. I va ser crucial per la història del país, perquè ell va morir a conseqüència de les ferides que va rebre en aquella batalla, el 1133, i va morir sense descendència. El morir sense descendència va provocar que el seu germà tingués de sortir del convent, que es casés i tingués un descendent, perquè la monarquia aragonesa tingués continuïtat. El que passa és que la descendència que va fer el seu germà Ramir no va ser masculina, sinó que va ser femenina, va ser la Peronella. I coses de la vida, tot i que la Peronella al principi semblava que s'havia de casar amb un príncep castellà, després va donar la volta a la història i se va casar amb el comte de Barcelona, el Ramon Berenguer IV. Per tant, aquella batalla de Fraga en la que va morir Alfons el Batallador, d'alguna manera, indirectament, origina l'origen de la corona d'Aragó tal com l'hem conegut. Per tant, en aquest sentit, Fraga no deixa de ser, per tant, una població de referència per a aquesta història. De totes maneres, els cristians l'acabaran conquerint definitivament i la conqueriran ja Ramon Berenguer IV amb el comte d'Urgell, igual que Lleida, a l'any 1149, l'Arida és conquerida i Fraga és conquerida i passa a ser cristiana. Llavors té un desenvolupament històric bastant semblant, perquè Fraga també tindrà una dependència reial, tot i que també tindrà una part del senyoriu dels Montcada, aquesta família important durant tot el segle XIII i XIV en les terres de Lleida, del Baix Segre i del Baix Inca, i per tant aquesta vinculació de Fraga amb los Montcada serà important en tot el seu desenvolupament urbà. La ciutat de Fraga, pues, com totes les poblacions, té la seva evolució, arriba a ser una ciutat moderna, i sobretot el que condiciona molt el creixement de la ciutat és que està a la vora d'una via de comunicació important, que és l'antic camí reial, el que seria després la Nacional 2, i actualment està amb l'antiga carretera, l'autovia i l'autopista a tocar, i que és la que comunica la costa, Barcelona, passant per Lleida, respecte a Saragossa i cap a l'interior de la península. Per tant, està en una cruïlla important de comunicacions, i això ha fet que Fraga pues, hagi mantingut com una població important. Si fem una mica de turisme per Fraga, i penso que val la pena a vegades atensar-se, és una ciutat força interessant perquè la banda esquerra del Cinca és on està la ciutat antiga, mentre que a la dreta és tota la nova Fraga. Actualment hi ha dos ponts, el pont de la carretera i el pont de baix, el que seria el més urbà, que permeten comunicar en relativa comoditat a aquestes dos nuclis de població. I el nucli vell de Fraga té, penso, la peculiaritat, com tots els nuclis vells, hi ha una part que està una mica degradat, però encara és un nucli viu. I passejar pel nucli viu vell de Fraga és com endinsar-se en una població medieval àrab, pràcticament, és a dir, veus aquells carrerons que
no
són rectes.
No hi ha hagut alteració de carrers
no,
i de històries.
Correcte.
Pot estar millor o pitjor conservat,
correcte.
Però els carrers, sí. La fisonomia és aquella.
La fisonomia és aquella, i els que són més grans poden recordar com seria el Canyeret de Lleida. Uh-huh. Pràcticament és el mateix, però allí lo vius encara, com dius, molt bé viu, i encara hi ha cases, algunes que estan tancades, altres estan en ruïnes, altres que estan en un grau de recuperació important, algunes molt ben recuperades, en fi. Per tant, és una delícia passejar pel carrer de Fraga a Vell i descobrir els racons que hi ha, algunes cases interessants amb escuts nobiliaris, aquelles arcuacions característiques que tenen aquesta arquitectura del segle XVI. Tant la compartim a Lleida com a Aragó, d'unes galeries amb arquets a la part superior. Normalment són cases de carreus de pedra a la part baixa, els primers pisos són de totxana, i que molts de les placetes que s'han creat ara d'enderrocar les cases velles s'estan fent aquesta moda dels grafiti, dels grafitis monumentals, com el que tenim aquí a Penelles o a Torrefarrera. Doncs, i precisament ara fa dues setmanes va haver un festival de grafitis i veritablement passejar i descobrir els grafitis, que a vegades fan homenatge doncs, a les tradicions també fragatines, és força interessant. Per tant, aquesta seria el primer puntal, diríem, fort de Fraga, encara que hi ha algun testimoni d'aquella muralla que hauria hagut, però poca cosa més, però val la pena passejar. Fraga està presidida, sense cap dubte, per l'església parroquial de Sant Pere, una església d'origen romànic, que seria de l'escola de Lleida, d'aquest romànic tardà, amb una portalada, torno a repetir, com el de l'escola de Lleida, que va ser molt modificada al segle XVI, i per tant queda l'estructura de l'església romànica, però ara és un temple ja més tardà. Tot i amb això, a la portada encara queden restes de lo que seria aquella portada del romànic tardà, amb una escultura magnífica, de gran categoria, en la que es veu a Sant Miquel lluitant contra el dimoni, en diverses escenes, i, o a Jesús també lluitant contra el dimoni. Per tant, si no es pot entrar a l'església, que habitualment està tancada, si no és perquè hi hagi alguna cerimònia, veure-la per fora, solament aquesta portalada, ja val la pena. Però, de totes maneres, el que crida més l'atenció, a part del volum que té l'església dintre d'aquest casc antic, al mig del casc antic, és el campanar. És un campanar, salva les distàncies, tan emblemàtic com el de la Seu Vella. És molt alt també, no arriba a l'alçada de la Seu Vella, i també es veu que està fet en diferents moments. La part baixa seria la que correspondria al segle XIII, després això l'afegitó que es va fer en època gòtica, després l'afegitó que es va fer en època barroca, però que li donen una alçada considerable i que veritablement és una bonic de veure-la de referència, perquè és, torno a repetir, l'emblema de Fraga. A tocar de l'església de Sant Pere, Sant Pedro, com diuen a vegades també, perquè a Fraga recordem que, tot i que parla en català, també hi ha el castellà, i és curiós que els cartells, aquests que es posen a nivell turístic, primer posen en llengua castellana i després en català. Al contrari que fem aquí, no? Però, bueno, una petita anècdota, sí. Això. A poca distància està la casa civil més interessant que té Fraga, que és la Casa Montcada, que seria on havia estat el castell àrab, que després va ser la casa dels Montcada i que després al segle XVIII es va modificar, i que té una façana bastant discreta, però una façana neoclàssica força xula, força interessant, amb elements encara barrocs. I si entrem dintre, a part de que hi ha una biblioteca magníficament cuidada, que és la biblioteca que dona el servei a la ciutat, té una petita part d'exposició, sala d'exposicions per qüestions de tipus d'art o d'exposicions que es vulguin fer, i sobretot té una sala que es diu la sala de maquetes, en la que es veu en tres maquetes l'evolució de Fraga, i que val la pena d'atansar-se per entendre molt bé com Fraga va néixer. En el que hem dit abans, en la vessant del Cinca, és a dir, quan anem cap a Fraga per la carretera, passem aquells túnels, en el que és la Serra de l'Escorpió, i d'allí baixem aquella baixada típica de Fraga, sí, que avança els camions.
Sí, sempre. Sí, sí.
Doncs ara, per l'autovia i per l'autopista és més suau, però per la carretera veia encara és pendent, i veus que quan arribes a bordar el Cinca hi ha com tres esperons amb barrancs que s'han creat allí, i en aquests esperons que estan a sobre del riu és on va néixer la ciutat. En l'esperó del mig, on estaria el barri aquest de l'església, el barri, diríem, més gran, en un costat estaria el barri àrab, i més amunt havia estat un barri jueu també. Tot això està explicat molt bé en aquestes maquetes, es veu com creix, i és molt divertit i molt didàctic. Es veu perfectament que havia hagut una muralla que havia tancat la ciutat. D'aquesta muralla ja hem dit abans que queda algun petit testimoni, però probablement el més espectacular és el que hi ha a sobre de la bencinera, que hi ha al pont gran, el que passa, el pont de dalt, com diuen els fragatins, que és el que passa per l'antiga carretera. I és un tronc de muralla que li diuen el murallot. Per veure aquest tronc de muralla, doncs s'ha de pujar una mica, actualment està asfaltat i també es pot anar fins i tot en cotxe, i a sobre del murallot, en el primer dipòsit d'aigua que va tenir Fraga, han fet ara un mirador magnífic sobre el Baixín, que aconsello a la gent que per primera vegada s'atansi a Fraga que comenci la visita per aquí, perquè baixar aquella baixada, no saps molt bé on arribes, i atansar-se d'allí i veure la vall del Cinca amb aquella amplitud que té, amb aquella verdor que té per l'horta que sempre també ha tingut el Cinca, que s'ha regat des d'època àrab en dues sèquies que estan a la banda dreta, la sèquia vella, la sèquia nova, la sèquia de baix o la sèquia de dalt, i contrastar amb el que seria el que és la serra de l'altre costat o de l'aquesta mateixa, que és el secà característic aquí de casa nostra, que si no plou gaire doncs és el que hi ha, doncs és interessant. A part d'això, veure que a sobre nostre hi ha un edifici que no deixa de ser una mica estranyot, que és el que diuen els fregatins el castell. Però que si el mirem bé, no és un castell, sinó que és l'ermita de Sant Miquel, que és una ermita gòtica interessant, gran, amb unes claus de volta molt ben conservades encara en policromia, en les que està Sant Miquel, en què està el Salvador, en la que hi ha l'Agnus Dei. Val la pena veure-la. El que passa és que ha quedat l'ermita, a part de la façana, la resta està encaixonada en un edifici nou de ciment, que potser crida massa l'atenció, i que els fregatins li diuen lo castell, o el castell, perquè al segle XIX sí que es va fer una petita fortificació en l'època de les guerres carlines. És curiós que aquest edifici, a principis del segle XX, va ser la residència d'un pintor lleidatà, Miquel Viladric, el qual va tenir allí el seu taller i va fer una escola de dibuix i de pintura. El que passa és que a la Guerra Civil tot aquell projecte se va anar en orris i aquest testimoni s'ha oblidat bastant a Fraga. A part d'això, a Fraga doncs, podem anar a lo que és el Segonyer, que és l'expansió que va tenir Fraga la primera, en cases modernistes, discretes, en l'església de Sant Josep, i al final d'aquest carrer del Cigonyer veure l'Ajuntament, un ajuntament que es va fer després de la guerra per regimes devastades, que té dintre un element molt, potser pot conegut, que és el que és la maza de Fraga, que és la que s'utilitzava per fer les bases dels ponts que va haver sobre el Cinca, és a dir, a base de tirar un pes a sobre i que es clavés directament aquest puntal en el riu per poder construir a sobre els arcs dels ponts que ha tingut la ciutat, sembla des d'època medieval fins als actuals, i que aquesta maza de Fraga es pot veure allí a l'Ajuntament i que és una mica una referència a nivell lingüístic, de dir, això ha caigut la maza de Fraga, el mall de Fraga. És com si fos una sentència definitiva, que ja no es pot dir res més en contra. També és sinònim de tossuderia, és tossut com la maza de Fraga. Per tant, aquesta vivència està allí. I davant de l'Ajuntament hi ha el monument més important de Fraga, que és la Fragatina, el monument a la Fragatina, que el dia 23 d'abril es fa la festa de la Faldeta, en el que la gent, les dones de Fraga encara recuperen aquells vestits tradicionals que veiem a les fotografies, i que aquesta fragatina està en dos gerros perquè abans l'aigua normalment s'anava a buscar al riu, i aquesta referència s'ha convertit en l'esquema de Fraga. I al costat, dos elements, i amb això acabem. Ha sortit ara en unes obres el pou de gel de Fraga.
Ah, mira.
Que està a punt de...
Si n'hi havia tot arreu, eh?
Exactament. I al costat del pou de gel, una broma simpàtica, que és el monument a la corbata. Una escultura amb una corbata que solament es veu la corbata, no? Per tant, hi ha molts altres coses.
Però aquest
coses.
És modern.
Sí, però vull dir que són detallets d'aquestos que poden gaudir d'una visita tranquil·lament a Fraga, acabant de dinar, i recordar que Fraga va estar unida a Lleida com a bisbat fins a l'any 1998, i que quan se trenca aquest bisbat, deixant la part aragonesa en el bisbat de Barbastre i el de Lleida, la part catalana, doncs Fraga comença a allunyar-se en aquest destí que esperem que es pugui recuperar una mica, perquè històricament ha tingut molta relació i encara, per sort, molta gent de Fraga té aquesta vinculació.
És que geogràficament...
És molt semblant.
No entén de les línies aquestes que els humans fem, i després arriben doncs, les contradiccions. Però bueno, tampoc hi entrarem, ja sabeu. És una visita interessant. El Joan Ramon, us asseguro que mentre l'estava explicant, hi ha moments que jo crec que ho va veient, i si està passejant mentre t'ho va explicant, perquè ho hauràs fet més d'una vegada.
Sí, també. No tant com Lleida, però també una mica, sí.
I també he descobert un altre lloc on li diuen castell amb una cosa que no és un castell.
Exacte, correcte.
Sí, igual que aquí. Joan Ramon González, escolta, que, bueno, aprofita el dia festiu, i dilluns vinent hi tornem.
Per descomptat, felicitats a les Pilars i als fregatins, especialment, que fan la seva festa major el dia 12.
Condiciones especiales en toda la gama Peugeot.
Listas.
Regalo de 500 euros en energía.
Listo.
Pues ya está todo cargado. En marcha.
Los días Peugeot Profesional llegan del 1 al 15 de octubre cargados de ventajas para darle energía a tu negocio. Descubre más en Peugeot.es.
En Vision Lab, gafas graduadas, montura más cristales antirreflejantes, solo 45 euros. Solo 45 euros. Y con progresivos 99 euros. Más info en visionlab.es.
Entonces ya está todo instalado, funcionando. Pues qué rápido.
Sí, todo listo y funcionando. Tienes el panel, la app, las cámaras, los sensores. Y además el equipo tiene un sistema anti-inhibición para que no se pueda bloquear la conexión. Y tiene mantenimiento incluido de por vida. Así que nada de sustos. Pero aparte del equipo,
Nosotros también estamos al otro lado por si hace falta.
Protege tu hogar frente a robos y ocupaciones con la alarma de Securitas Direct. Llama ahora al 900-666-777.
El rojo de un gran reserva. El naranja de las mermeladas, las calabazas y las setas. El amarillo en las hojas que se caen, el verde en las que se quedan. Y las mejores puestas de sol acaban en rosa mientras se cena. Ahora, con un 25% de descuento, vuelve a soñar donde los colores dan vida al otoño. Paradores.
Elegir el queso Grana Padano es abrazar los valores italianos que lo hacen único. Porque en el sabor de Grana Padano se encuentra el sabor de Italia. La emoción de compartir un sabor que enamora al mundo entero. Grana Padano, un sentimiento italiano.
Ya está aquí el día sin IVA de MediaMarkt.
Let's go.
Tú apuntas muy alto, nuestros precios muy bajo. Solo hoy, 10 de 10, te damos un 21. Date prisa porque te descontamos el 21% de IVA en la mejor tecnología. Ya en tu tienda en MediaMarkt.es y en la app.
Durante la Segunda Guerra Mundial, un grupo de prisioneros solo mantiene una esperanza.
¡Bad!
Escapar.
¿A cuántos hombres piensas sacar? A 250. ¿250 hombres?
La gran evasión. El miércoles por la tarde, en 13.
COPE Lleida, amb Ricard Álvarez.
Esports.
COPE Lleida.
Estàs informat.
Deportes.
Doncs apareixia que ens plantarem ja a les 2 de la tarda amb la nostra radiografia. Ja saps que posem sobre la taula resultats esportius i parlem de notícies de l'esport lleidatà. Anem a fer una repassada ràpida dels diferents resultats que hem tingut aquest cap de setmana amb hoquei femení. L'Alpicat que hi ha la seva visita a Voltregà, 6-3, i el Vilassana que segueix sumant victòria per jornada. Va guanyar a casa 4-2 davant del Fraga. I la bona notícia amb hoquei és que amb hoquei masculí ha arribat ja la primera victòria del Lleida Llista, 1-5 davant del Vilafranca, i aquest dimecres, que és festiu, ha de recuperar la jornada 5, que l'enfrontarà a casa davant del Caldes. Si hagués una segona victòria, doncs escolta, ja parlaríem de 2 victòries amb 6 jornades, que no és el que ens tenen acostumat, però que arreglaria aquest començament de temporada. El més important, ha caigut ja la primera victòria, i jo crec que això ha d'obrir el camí perquè, com a mínim, puguem parlar de salvació el més aviat possible. En futbol femení no hi ha hagut jornada aquest cap de setmana. La propera jornada, la que serà el proper cap de setmana, l'AEM jugarà a casa davant del Logroño. Hores d'ara, l'AEM femení ocupa la 7a posició. En futbol masculí, el Lleida Esportiu ha empatat a casa davant del Manresa, 1-1. Això sí, amb 10 jugadors des del minut 15 de la primera part. Gols al 39 de Sureda per part del Manresa i de Bagayoko al minut 52 a la segona part, on el Lleida Esportiu va realitzar una bona segona part. Amb aquest empat, el Lleida Esportiu es queda a la 10a posició, és a dir, el primer de la segona meitat de la taula, amb 8 punts, 6 partits, 2 victòries, 2 empats, 2 derrotes, 3 gols a favor, 3 en contra. O sigui, és que està tot empatat, tot, absolutament tot. Les mateixes victòries que els empats, que les derrotes, i els mateixos gols a favor i els mateixos en contra. 6 jornades, 3 gols a favor. Seguim amb una dinàmica poc golejadora, per dir-ho d'alguna manera. Aquest dimecres comença la Lliga Femenina, on la Seu s'enfrontarà a l'Estudiantes, rival que va estrenar el Barris Nord amb bàsquet masculí. El Força Lleida guanyant-lo de 30 punts. L'Estudiantes, tot i que hagi començat així la temporada, presumiblement és un dels aspirants a quedar als llocs de dalt de tot. Doncs el Força Lleida va acabar 96-66 aquest divendres al Barris Nord en un gran partit, en una gran segona part, sobretot. En vòlei ja va començar la Superliga masculina 2, el grup C, on està enquadrat el Balàfia Vòlei,
van tenir el primer partit jugat a casa dissabte a les 4 de la tarda, on van caure 0-3, però és un debut històric en aquesta Superliga masculina 2 per part del Balàfia Volley. I ara ens falta, doncs, escolta, tenim fins a 21 partits més, perquè el primer ja l'hem fet, eh? Veurem com va tot plegat. En fi, aquests són els principals resultats del cap de setmana pel que fa a l'esport lleidatà. Els principals, que n'hi ha molts més, ja ho sé.
Esports.
COPE Lleida.
Estàs informat.
Xavi Pérez, què tal? Bon dia.
Hola, bon dia.
Són els resultats del cap de setmana, però l'important del cap de setmana ha estat l'aplequet dels Camps Elisis, eh?
Vale, entre altres, home, i
altres coses, ja ho
i
sé,
la victòria del Llista, molt important.
Aquesta era molt necessària.
Per això, en temes esportius, la victòria del Llista ens dona pues, una mica d'eufòria, no? Per dir, tirarem endavant, farem i deixarem de fer, però bueno, sí, sí.
I si poguéssim recuperar amb victòria aquest partit ajornat de la jornada 5, ja seria perfecte, eh?
Sí,
dos victòries amb 6...
Ja es veurien les coses diferents. I després, el gran recital del Barri Nord de l'altre dia de l'equip nostre, els sobre estudiantes.
S'incorpora a la tertúlia Sergi Tor, Sergi, Xavi Pérez, Sergi Tor. Igual us coneixeu, eh?
Sí, home, sí.
Algun dia. Sí.
Ja fa dies, que ens
coneixem. Estem aquí, sí.
Escolta, Força Lleida, divendres, de 30 estudiantes, eh? Sobretot a partir del tercer i quart, tot i que a la mitja part ja guanyaven, eh?
Sí, de 2, 42-40, amb expulsió de Gerard Encuentra.
Exacte.
Primer punt, Gerard Encuentra comença a tenir un problema per ell. Ja no per l'entitat, perquè els jugadors saben, però ell mateix, que jo crec que té una progressió molt gran com a entrenador professional, de començar a vigilar i a controlar el tema dels àrbitres. Sí. No pot caure amb el victimisme arbitral, no pot caure amb les protestes continuades. L'àrbitre, evidentment, no anava contra el Lleida, si no haguéssim guanyat de 30. Sí. L'àrbitre va xular i el va expulsar, però ja és una i una altra vegada, és la primera jornada.
No, i ja la temporada passada ja va tindre bastants problemes, per
sí,
tant...
Sí, però després el club li va donar molt suport. Sí, li va donar massa suport per dir, aviam, no entrem ara amb la...
Home, públicament, potser,
privadament.
Als despatxos, no sé.
Va haver allò del respecte, que va ser l'únic que jo crec que va discrepar jo amb Albert Aliaga, no? Jo crec que, aviam, s'ha de centrar, s'ha d'entrenar... No, i és per ell, és que és per ell, té 32 anys, té una carrera per endavant, i això pot penalitzar a l'hora d'altres clubs importants, o més, que l'expulsió cada 2x3, no? I com que és la jornada 1 i no és re important, doncs és per fer el toc de que ell ha de fer també autocrítica a l'hora del seu comportament a la banqueta, no? No sempre critica els àrbitres. Com tu vol dir, Ricard, va ser un recital. Va ser una segona part, jo crec que feia dècades que no es veia un bàsquet d'aquella manera. Jo ho vaig veure per la televisió.
Jo també, això sí.
I va ser recuperació, cistella, recuperació, cistella, recuperació, cistella. Va ser minimitzar estudiantes d'una manera de deixar-lo, ridiculitzar-lo. No,
i després vol dir que els fitxatges que han fet...
Sí, Bucílic va ser boníssim. Jo crec que...
I Lobo, també.
Sí, no, Lobo, tots. Lobo va fer un partidàs.
Per això ho dic,
i carrera cada vegada distribuir el joc. Sí, per distribuir més el joc, eh?
Sí, el que passa és que torna a ser com a l'entrenador. El dia que se li va al bull...
Sí, per això està...
El pobret també...
Pues... Bueno, però a veure si... Però bueno, el partit va ser espectacular i sobretot la importància de guanyar...
I començar així,
sí,
també.
Sí, però és... l'any passat totes les victòries que fèiem era un èxit, un miracle, sorpresa. I jo crec que l'any passat vam estar més a prop del primer lloc del que ens vam arribar a pensar. Sí. I les derrotes de Palma i de Huesca al final van ser definitives.
Sí, més mal.
Sí, al final va pujar Granada. No la semifinal, no havia estat mai a prop de guanyar Girona, però el primer lloc el vam tenir més a prop del que ens pensàvem, però sempre estàvem amb el miracle que el tercer lloc ja és històric, no? I ara han muntat de dir, vale, hi ha Andorra, que va guanyar de 7 a Castelló patint, va Burgos, que va guanyar de 4 a casa patint,
i
hi ha Estudiantes, que el vam escobrar de 30, per dir, i som... sense grans objectius per dir que si no pugem no caurem en una frustració equivocada, però hem d'anar per totes i no caure ni en victimismes arbitrals, sinó a per totes. De la segona part va ser increïble. Feia dècades que l'equip no jugava tan
bé. No, és veritat.
Bueno, és una primera jornada, és una bona manera de començar, i sobretot davant de l'Estudiantes, que és un dels aspirants a ocupar...
No, el van ridiculitzar, d'una manera.
Sí,
sí, bueno, però... És el cué, ara l'Estudiantes.
Vale, perquè... Sí, però
l'Estudiantes... Sí, 30 punts són molts,
Sí, però jo crec que
l'Estudiantes... I vam anar sempre per la cistella, que és una cosa molt bona.
Jo crec que l'Estudiant seguirà estant a dalt.
Molt bé, bueno, segur.
Crec.
Segur, però patirà.
Bueno, ha fet equip per estar dalt, eh?
Per això.
S'han portat a un jugador de Lleida, s'han portat a això...
No el millor, eh?
Bueno, no...
No, però... el millor, el Hughes no era el millor. No, però a mi em va sorprendre que Burgos patís davant de Melilla. per 4 punts guanya, eh? Sí, i va ser l'últim minut que el va trencar.
Sí, sí.
I Andorra li va costar molt guanyar a Castelló.
Andorra el costarà.
Li va... I té un equiparro.
Sí,
però li diuen...
costarà.
Bueno, si li costarà.
Andorra ja ha estat, ha pujat, ha baixat...
Per això són els favorits.
Per pujar,
clar, per això són els favorits, Burgos i Andorra.
Sí, sí, sí.
Sí, sí. Bueno, dimecres juguem a Coruña, que anem amb autocar. Vam veure el partit de futbol al costat dels jugadors de bàsquet, no sé si autocar 12 hores. I no per guanyar de 30 estudiants guanyarem a Coruña, que és una nova batalla. No. Anem amb optimisme, però amb prevenció. Coruña sempre se'ns dona bastant malament.
Coruña va guanyar a domicili, sí, 72-87.
Sí, a Juaristi. I, per tant, anem amb prevenció, però que l'equip està molt bé. Hem fet Urtasun, un retorn. A veure, Urtasun es pot donar molt.
Sí, 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 el que passa és que també és un jugador ja de capa caiguda.
Però es pot donar.
Però sí, sí, hi ha gent, bueno...
I lo bo que té el bàsquet... Això amb experiència i categoria. I lo bo que té el bàsquet masculí, en aquest cas, i també el femení, és que a Lleida Ciutat està ara molt ben endreçat, és un projecte molt sostenible, i per tant, doncs, és un projecte que pot mirar els ulls a coses importants.
Veu perquè... estar al pavelló...
No, per...
no, vam veure per tele, sí, sí.
El pavelló feia goig, eh?
Sí, clar que sí, com sempre, exacte. Hi ha una però ja no és l'afició, sinó el projecte sostenible amb el bàsquet femení, amb el masculí, el que dona, doncs, una cistella de fer coses importants perquè l'arquitectura és bona. A banda de que un jugador pugui bé, d'un partit, d'una jugada, d'una temporada, fins i tot l'arquitectura és bona.
Amb bàsquet femení hem explicat que aquest dimecres comencen davant d'Estudiantes, però a Madrid, la seu... I el que dèiem amb hoquei femení, readi el Vilassana, i a l'Alpicat, doncs, escolta, sembla que comença a entrar, l'Alpicat femení, comença a entrar, ja ens va explicar l'Albert Square, que les dues, tres primeres jornades els hi havia tocat els equips durs.
Sí, sí.
Derrota aquest cap de setmana davant del Voltregà, 6-3, ja s'han fet 3 gols, però s'ha de començar a intentar guanyar algun partit, eh?
Home, sí.
El Vilassana ja no diguem perquè els guanya tots.
Evidentment, el que passa és que pues, paguen la novetada del primer any, no han fet grans fitxatges, per tant, tampoc no...
Bueno, jo crec que són dos projectes molt diferents. Vilassana és un projecte de campió amb un gran suport institucional i públic, i l'Alpicat jo crec que està per damunt de les seves possibilitats. A partir d'aquí, que estigui al damunt, faci el que faci, doncs tot ve de bé, no? És a dir, mentre es tornin bojos econòmicament...
Però esportivament, quan arribi la primera victòria, abans millor.
I si salven la categoria, fantàstic, però són dos projectes molt diferents.
Que són diferents.
I el Picat, com diu el Xavi, tampoc no ha fet els fitxatges, els que han pujat, els que ho trobem passant bé, ara els rivals són molt forts, i a veure on arribem. I on arribem, però... Si baixen no passa res, no. I si ens salvem, doncs fantàstic. Clar, tenir Lleida dos equips a la divisió d'honor d'hoquei femení és una cosa inèdita. I Fraga, que està a 20 quilòmetres, n'hi ha 3 a 25 quilòmetres.
Sí, 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 és veritat, això. Amb jornada quarta, el Plegamans i el Vilassana comparteixen liderat amb 12 punts, ple, 4 de 4. El tercer ja és el Telecable amb 7 punts.
Pues el Gijón. Perquè el Gijón ha començat molt malament.
Sí, sí, però vull dir que estan a 5 punts després de jugar-n'hi només 12, eh? És a dir, que el Vilassana, igual que l'any passat, jo crec que haurà d'aguantar fins al final per aspirar a endur-se la Lliga. I ara sí que ja anem cap al futbol. Futbol femení no em va bé aquesta setmana, però la setmana vinent...
Per la selecció espanyola, eh?
Sí.
I van empatar.
Van empatar un.
Mare meva.
Amb ningú de titular, no?
No, com a ningú.
De les habituals.
No van a convocar, les 15.
Per això
dic que futbol femení no va jugar per la presència de la selecció espanyola a Córdoba, 1-1.
El cap de setmana vinent sí que l'hem ja rep a casa al Logroño, l'hem que són setenes, i el Logroño que són onzenes. Per tant, a casa s'ha de fer el recasens fort i s'ha de sumar 3 punts més.
Bueno, fins ara 2 partits, 6 punts.
Sí, la veritat és que sí. Amb futbol masculí, el que dèiem, Lleida Esportiu 1, Manresa 1, jugàvem davant del segon classificat, el Manresa, finalment un empat, el Lleida Esportiu es queda en la posició desena, com dèiem, amb tot equilibrat. De 6 partits, 2 victòries, 2 empats, 2 derrotes, 3 gols a favor, 3 en contra. És a dir, som l'equip més equilibrat que hi ha a hores d'ara, que ens converteix en el primer de la segona meitat de la Lliga, a hores d'ara. Desè de 18 equips. El Lleida va jugar amb 10 des del minut 15 de la primera part.
Això és una altra de les coses que s'hauria de fer mirar el jugador aquest.
Sí, és una targeta morada.
Sí.
És morada. Sí. És a dir, com diria el Paco González quan hi ha aquestes jugades...
Però quan dius que és morada vol dir que si és vermella ens podem protestar, però és possible que sigui, i si s'hagués quedat amb groga i algú també hagués protestat, però també es podia...
Sí,
però és el fet de fer aquella falta així.
Bueno, pensa que, aviam, jo estic davant, eh? Però estic darrere, és a dir, m'agafe...
Estàs davant o darrere?
No, bueno, que estic al front, perdó. Ah. I fixa't tu que tot surt... El llibre del primer quart d'hora va jugar malament, el primer quart no va jugar bé, per tant, jo crec que a vegades tot va encadenat, eh? I tot surt, curiosament, de la millor pilota que toca David López. Perquè d'una pilota que es part per la línia, l'activa molt bé amb aquell espai. És curiós que d'un encert...
Sí,
va passar allò. Clar, la pilota aquella és dividida. Jo li demano a un jugador que vagi per la pilota, perquè si no hi va, aleshores...
Amb això sí.
El jugador hi va, també va el del Manresa, i el Manresa la toca primer. Clar, i he de calcular que el de Manresa arribarà abans, però en el moment són coses de partit, no? I clar, al tocar primer el Manresa, sí que és veritat que el de Lleida el toca, això és claríssim. El del Manresa després, habitualment, clar, mira cap al seu propi interès i fa un crit de que m'han trencat la cama.
Sí, fica lo seu, clar.
I aleshores és una cosa de que si és vermella, d'acord, i si és groga, doncs també d'acord, siguem clars. Va ser vermella, doncs el jugador s'ho ha de fer mirar, sí.
Jo crec que sí.
Però si hagués fet groga, tampoc no hagués estat un daltabaix de dir un daltabaix, no? A mi l'àrbitre no em va agradar i jo crec que...
Però no va ser... El resultat va ser per culpa de l'àrbitre.
No. Però, bueno, dir, el gol de Lleida o el llamada Agüero, eh? Jo reconec així, eh?
Sergi, l'àrbitre no et va agradar, però va ser dolent per tots.
No em va agradar, no. Va ser molt... excessivament gesticulant...
Però per tots...
No, jo crec que va perjudicar el Lleida. Jo crec que va... I no és per l'expulsió, eh? Va entrar ell en una espiral, fins i tot, mira, jo crec que ell va començar malament el partit per una cosa que vaig a dir. Igual em faltaria el Veresquer perquè me rectifiqui. Jo crec que abans dels partits, els àrbitres, que arriben una hora i mitja abans, ho fan per inspeccionar tot l'estadi. Bueno, el terreny de joc. És a dir, les xarxes, la zona tècnica, la gespa... Bueno, la gespa no, serà com serà si està malament, però bueno, per inspeccionar el terreny de joc o de xarxes.
No, a nivell de primera...
No, i a segona, no, segur, jo ho he vist. Quan anava a fer els partits, els àrbitres sortien tots trajats i inspeccionaven...
La federació envia un tio per veure el tall.
Aleshores, ells marxen cap al vestidor, se canvien i van a fer l'escalfament i comença el partit. I clar, minut abans de començar el partit, que penso que va ser el porter del Lleida Vila, alerta, que hi ha la xarxa que està malament. I dic, Déu-n'hi-do, però això no ho hem vist una hora i mitja abans. Clar. Que s'arregla els 3 minuts.
Sí.
Amb bride, s'arregla, no? Però jo crec que allò va ser un error arbitral. Perquè dic, home, si tu una hora i mitja abans...
És la seva feina.
O va passar durant l'escalfament, que no ho sabem, o com pot passar que abans del partit el porter alerti, escolti, que hi ha la xarxa que no està ben posada, no? Que es va arreglar als 5 minuts. Però jo, bueno, ja va ser un detall que a mi no em va agradar. Detall, un prejudici potser meu, no? De dir, no has fet la feina una hora i mitja abans o ha passat durant l'escafament, que no ho sé.
Podria ser.
I aleshores, el que va passar la vermella és que aquell primer quart d'hora, que va ser molt dolent, no va passar res, cap falta. No va haver res, ni un córner, cap falta, ni una jugada. I clar, la primera jugada que passe vermella directa, Déu-n'hi-do, te quedes una mica parat.
Fiques el llistó molt alt, llavors, eh?
Exacte.
I després no es va fer...
No, però ja Manresa va estar bé, perquè veus, el públic va jugar al seu, que és normal, el públic va estar molt implicat, Manresa no va, i els jugadors de Lleida ho havien de fer per intentar buscar el que tu dius, a veure,
la compensació,
no? La compensació. I allà el Manresa no va entrar mai, cosa que per mi va ser una sabidoria del Manresa, eh?
Sí,
jo feia ara com a analista, no? I bé, i fins i tot el gol del Manresa arriba on la superioritat numèrica no té cap mena de... de 40 metres, un golàs.
Sí.
I el Lleida també, a mi la segona part del Lleida en Bardà.
Sí, va sortir més decidit i va anar més a buscar el partit, però bueno, les coses estan complicades, eh? Vull dir, no... Tampoc no és que es vegi molta diferència en els de dalt, estem a la meitat de la taula, però... No sé, jo no li veig molta alegria al projecte de Lleida.
Alegria, no, alegria... Bueno, sí, ara, a menys hi ha continuïtat.
Tornem, sí, però per què tornem a tindre el canvi del porter ara?
Això és l'entrenador, això no, és el projecte.
Ja,
i l'altre
ja,
el canvi del porter, ja, a veure, ja, m'estàs ja. Parlant de dos coses.
No.
Projecte
no,
o...
No, jo t'he dit a nivell esportiu, el canvi del porter. Tu creus que fins ara l'havia fet tan malament, aquest xiquet?
No. De totes maneres, sabíem, amb el tema del porter... No és un tema de projecte.
No,
és un tema d'entrenador, decisió de l'entrenador. L'entrenador diu que els alternarà...
Bueno, no ho sabem, si és decisió de l'entrenador. Ho suposem.
Que no ho sé.
Us penso.
Home, jo
us
no tinc, perquè jo tinc dades per que sigui l'entrenador. Si l'entrenador canvia el porter, és l'entrenador.
Per això ho suposem. Sí, sí,
No, si l'entrenador accepta una d'això, és l'entrenador.
Sergi, el Simeone tampoc ficava el Griezmann i no era una decisió d'entrenador.
No, però això se sabia. Vale. Però aquí no hi ha diners.
Per això et dic que suposem, dic.
Val, bueno. Ara el, sí, bueno sí. Però és de l'entrenador.
Sí.
L'entrenador fa l'alineació. Li dirà que li diguin o no, però és de l'entrenador. Aleshores, l'entrenador diu que els alternarà. Jo crec que a mi em va sorprendre,
A
mi em va sorprendre. Jo crec que són dos porters molt diferents. Ramon Vila és molt sobri i Iñaki és més mòbil.
Sí, sí.
Val?
Sí, sí.
Aleshores, jo crec que després dels quatre partits, el primer que Ramon Vila podia jugar era clar que havia de fer jugar Iñaki. Aquí el tenia claríssim. Però si no, retreves tota la confiança.
Bon, clar.
Sí, a Formentera havia de jugar Iñaki. Iñaki
sí, sí.
Fes-ho bé o malament.
Sí, sí.
A partir d'aquí, tenia els meus dubtes. I jo crec que tindrà, no sé si problemes en la porteria o no, si es alternarà o no, però són dos porters diferents. Si vol una defensa sòbria, doncs amb Ramon. Si la vol més mòbil, amb Iñaki. El que sí que està un gran rendiment, per mi és el millor de l'equip, és la línia defensiva.
Està bé.
Està molt bé. Òscar, Gaixas, Figueres, Nani, amb Quadri, això és el millor que tenim al Lleida.
El Sergi està enamorat del Quadri.
Sí, bueno, i molta gent. És un jugador que d'això...
Llavors, vull dir, perquè li posa ganes, perquè,
sí, no,
perquè cor, perquè s'esforça, perquè
però
fa bons dir, tocs...
Vale, igual que el Rubio també, dius, ostres, l'edat que té, també... Pues, també
va fer un partit de Rubio.
També li dic que ganes, vull dir, per tant...
No, dius... I va jugar molt bé amb el Martínez. Sí, la primera part, el Mar va ser l'amo del centre del camp, eh? Sobretot els primers 20 minuts.
Per això dic, que és que, a veure...
Hi ha
jugadors que tenen una edat i dius, ostres, no fan... Pues, no, pues sí...
No, però Òscar va estar, amb 38 anys, va estar brutal. Brutal. Passa que Quadri té 19, Quadri, com que és fràgil, com que el veus i és molt fràgil, després quan desplega aquella potència de joc i que la demana sempre i que cau a la dreta, a l'esquerra i que cor 30 metres en la pilota,
és a dir,
és un jugador que veus que jo crec, que mai saps a la vida, no? Però crec que aquest jugador pot guanyar-se la vida amb això bé. Creus que se la pot guanyar bé amb la vida?
Sí, sí.
A partir d'aquí, no ho sabem, però és un jugador que almenys vols que la pilota passi amb ell.
Sí, sí, perquè saps que passarà alguna
cosa. I això feia anys que ho tenia.
No, està molt bé, eh?
Però, en canvi, Lolo va estar horrorós ahir.
Proper partit,
i com eres, també.
Diumenge vinent a les 7 de la tarda, Terrassa, Lleida Esportiu, potser sí. El pitjor Terrassa dels últims anys.
No, té bon equip, ahir va guanyar, eh? Jo crec que és un cué...
Però Terrassa porta 5 punts, eh?
Bé.
Bueno, una victòria, dos empats i tres derrotes.
El pitjor Terrassa dels últims anys, Ricard.
El pitjor Terrassa dels darrers anys. El Terrassa mai havíem jugat contra ells. Tenint-lo per sota.
Sí, però ja veurem, eh?
Camp complicat. Té bon equip,
complicat,
eh?
Sí, sí, camp complicat.
Ha començat malament, no sé per què. Ahir van guanyar allà, el Saguntino 2-1, però és un equip, hòstia, amb jugadors... Va fitxar Neskens.
Sí, sí, sí.
És un equip amb jugadors... Que teòricament ha d'estar dalt, eh? Teòricament, eh?
Jo crec que té que estar...
Més que el Manresa.
Del 5 o 6 tindria que estar.
Però jo amb les dinàmiques sí que hi crec, eh? Amb les dinàmiques. És a dir, Manresa té una dinàmica bona de pujar i estar fent ara molts punts.
Sí.
I, en canvi, hi ha dinàmiques que no te van bé. L'Hèrcules també està per allà amb 9 puntets. I el Terrassa... No l'he vist al Terrassa per saber el perquè. Ara els jugadors que té són significatius, eh?
Sí.
Bé, doncs no havien guanyat fins ara.
Sí.
Però és el que dius. Hi ha dinàmiques...
No, i per noms. Canvien, també, que...
Per noms.
Ja,
és a dir, és un equip perillós.
Bueno. Sí, sí.
Sí. A les 7 suposo que fiquen el partit de les 7 per la Clàssic.
Sí,
i juguen a un quart de 5.
Un
quart de 5 i després...
Sí, sí,
doncs, un... sí. L'any passat vam guanyar 1-2, eh?
Va, Sergi, ara que ha estat el Clàssic. Ens queden 3 minuts per arribar a les 2 de la tarda. Anem a fer la porra del Clàssic. Ahir el Barça, vaja, no demanar l'hora, ho va demanar tot.
No el vaig veure, no el vaig veure.
Sí,
ho va demanar tot, però... Sí, però mira, el tema de dinàmiques. El Barça, els altres anys, quan feia partits dolents, acabava o empatant o perdent. Ara... acaba guanyant.
Sí,
però... peros, mil peros, però acaba guanyant 3 punts. El Madrid això ho ha fet els últims anys.
Tota la vida.
Partits dolents
tota
i tal.
Tota
i no, últim...
Però guanyar últim el Champions...
Però anava guanyant partits.
Sí.
Llavors, no. Potser arriben més igualats que mai.
Jo crec que sí. El Perón no els ha fet mal als dos, eh?
Sí. El Barça l'ha destrossat, eh?
Bueno, abans de tot hi ha un partit pel Barça clau, molt sí, més important.
És claríssim, que és el de l'Inter, eh?
Per això ara parlar avui del Clàssic, el Barça amb l'Inter s'hi juga la temporada gairebé.
Sí, sí.
Perquè si perd davant de l'Inter és que se'n va a Europa League i la pots guanyar, però perds la Champions
i ja. I si empate, jo crec que també se li complica molt.
Sí, perquè depèn de guanyar el Bayern de Múnich i el... Bueno, sí, si empate també, sí, perquè el gol a veure seria de l'Inter. Sí. Ha de guanyar.
Pensa que l'última jornada és un Bayern-Inter, que el Bayern no se jugarà absolutament res i el Bayern a la seva lliga ho està fent malament.
Per tant, jo crec que ahir el Barça va fer el que havia de fer, que era guanyar, van jugar tres laterals d'esquerra, va protegir un
Sergi,
central...
Sergi, que en queden dos minuts, al Bernabéu.
Pues el Barça sempre juga bé, al Bernabéu, eh? Sempre se li dona
sí,
bé. Però...
O sigui, un 2 a la Quiniela, no direm gols.
Bueno, un empat. Però el Barça al Bernabéu és el camp que millor se li dona. Un empat, va. Un empat a 1.
Xavi Pérez.
Jo un 2 a 1.
Un 2 a 1. Un 1. Vale. Gràcies, Sergi. Doncs hem fet la porra. Ja sabeu que això de les porres és fer per fer. Jo recordo que havia... Ah, Pere Roque sempre era un 5-0-0-5.
Sí, sí, ell era fixe, era del fixe. Sí,
però, escolta, aquest resultat s'ha donat més d'una vegada a la història.
Sí, sí, sí.
Vull dir que la porra s'ha donat més d'una vegada.
A més, són partits que pot passar de tot. Vull dir, atenció amb aquest tema.
Però jo crec que potser és dels anys que arriben més igualats, eh?
Sí, sí,
i a més,
el Peró no ha fet molt mal.
No arriben al seu màxim, al contrari.
No,
no. A veure quin tipus de partit ens espera, que és el que vull veure. I el cap de setmana que ve també tornarà Marc Márquez a competir, després de dues setmanes de descans. Bueno, ell segueix treballant ja per la temporada vinent, eh? Que això és bo. I sobretot que no caigui.
Sí, exacte.
I és que quan va córrer el Marc ara em fa patir. Sí. O sigui, si cau, em fa patir.
Va caure, eh?
Sí, però pateixo molt ara quan el va caure.
I ho va dir ell. Bueno, he caigut, però bé.
En fi. Xavi Pérez, escolta, com sempre un plaer. Gràcies per estar amb nosaltres. Bona setmana. Jo sóc el Ricard Álvarez, ens plantem a les 2 de la tarda, hem parlat d'esports, hem parlat d'actualitat, hem parlat de posar somriures a les cares de la gent, dels bocins d'història, de les Pilars, que serà aquest dimecres, demà ja... Bueno, dimecres les hem de felicitar, però des d'aquí la ràdio ho farem demà, i també del tema de comprar vehicles nous o de segona mà, les garanties, qui les dona i quines tinc. Ho hem fet amb el Josep Lluís Gómez, amb el nostre advocat des de Q2 Consultors. Escolta, que acabis de passar un bon dilluns. Demà ens tornem a escoltar aquí a les 12:20. Fins llavors, salut.